El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui comencem la primera hora del programa parlant d'animals. Fem un bloc d'animals perquè parlarem de la Titi, una cotorra que s'ha perdut a Barcelona, del món veterinari i de l'intrusisme en el sector i també de xinxes, que cada cop en trobem més a Espanya. Vinga, va, comencem. I atenció si veieu una cotorra pel carrer, perquè la Míriam està buscant a la Titi, una petita cotorreta desapareguda a Barcelona que, a més, és molt fàcil d'identificar perquè sap imitar el lladruc dels gossos. Si li pregunteu, Titi, com fa el gosset, ella mateixa començarà a bordar, la qual cosa doncs, pot servir de gran ajuda per tal d'identificar-la. Nosaltres parlem amb la Míriam. Míriam, tu ets la mestressa, la propietària d'aquesta intel·ligentíssima cotorra, oi? Cuéntanos, ¿cómo se perdió, Titi?
Hola, mira, Titi está... Lo que pasa es que yo lo llevaba al parque ese día, justamente el 12 de octubre, le llevaba al parque para que coja un poquito el sol. Y entonces le llevaba en un transportín de perros, que claro que no, al final no resultó seguro, que no sé cómo se abrió en un momento, en un par de segundos, ella salió volando asustada y bueno, y de ese momento yo quise recuperarla, estaba gritándole en el parque y no hubo manera de encontrarla, porque aparte de eso, ese parque tiene un montón de cotorras, colonias, entonces creo que ya se mezclaron con todas y claro, y ella estaba asustada y no sé si voló fuera o se quedó en el parque, pero igual yo me quedé toda la tarde esperando que a ver si bajaba, nada, pues no hubo resultado y he tenido que poner carteles en la zona donde yo vivo, más un poco más allá, o sea, intento llegar donde vaya y voy poniendo carteles por si acaso, porque dicen que las cotorras una vez que se alejan, una vez que pasan los días, ellas se van alejando mucho más y entonces, claro, por eso yo estoy desesperada, porque claro, ella ha estado viviendo un año y medio con nosotros en casa y claro, ella no, aparte de eso, no sabe buscarse la vida porque todo lo tiene todo en casa, come lo que le doy y todo eso y no sé qué le puede estar pasando, no sé si está muriéndose de hambre, entonces me angustia todo eso y claro, y yo sigo buscándola desde ese día.
Claro, ha pasado ya un mes que se perdió. Y además, claro, ¿cuál es la zona?
San Gervasi.
Claro, una zona, al final es Barcelona, ¿no? Y hay muchísimas cotorras, ¿no? Y también identificar una en concreto debe ser complicado, ¿no? O al menos sería complicado si no fuera por esta claro, característica especial que tiene tu cotorra, Míriam Titi,
sí, sí.
Que se ve que hace los ladridos de los perros. ¿Cómo es esto?
Sí, a ver, un día estaba ella gritando en casa y bueno, yo me empecé a decirle que me hiciera algo, entonces no quería hacer nada, solo hablaba, era como que estaba hablando ella sola. Entonces yo le dije, hazme el gatito, hazme el perrito. Entonces no sé cómo así empecé yo a hacerle guau, guau, el perrito hace guau, guau, el gatito hace miau, miau. Y hasta que no sé cómo así, ella le digo, dime ahora, ¿cómo hace el perrito? Y empieza a ladrarme. Antes hacía dos veces, ladraba, pero luego ya como que le daba pereza ladrar. Entonces, claro, tenía que darle un premio para que haga eso. Entonces ella sabía que cuando ladraba le tenían que dar un premio. Entonces siempre que ladraba habría que darle un premio. Entonces ya ella cogió por costumbre venir, robarse la voluntad de uno y ladrar para que le den su premio, que era una pipa.
Y al final esto puede servir, ¿no?, para encontrarla.
Sí, aparte de eso sí. Dice piquito también, dice piquito.
¿Ah, sí?
Piquito. Sí, piquito.
¿Y alguna cosa más o no?
Bueno, dice te quiero, pero muy poquito.
Claro, a quien quiere, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es ella? ¿De qué color es? ¿Qué características físicas tiene?
Es una cotorrita de las cotorras argentinas, de color verde, eso es como todas las que hay en la calle, sino que yo la encontré en la en un parque donde en el parque de, donde antes era el Estado Español y sí. Era pequeña todavía y parece ser que los perros, como ahí entran perros y todo, pues está abierto, pues parece que el perro le había abocado y cuando yo la encontré toda mojadita de como de babas. Entonces la cotorra estaba, había entrado en shock, que no quería comer, no quería hacer nada, no hacía ningún gesto, ningún movimiento. Entonces yo le llevé al veterinario y estuvo 4 días en el hospital internada. Uh-huh. Ellos se encargaban de alimentarla y todo, porque claro, yo no tenía ni idea de cómo alimentar una cotorra tan pequeñita. Y hasta que ya el veterinario me llamó al cuarto día y me dijo, no hay manera de que salga adelante, tienen que llevarse y intentar exigirle que coma, o sea, insistir para que coma. Y dice, y si no come en 12 horas tienen que volver a traerme, o sea, para ellos ponerle sonda otra vez. Y bueno, y no sé cómo así, mi pareja empezó a darle de comer e insistir, empezó a comer el mango y así, una vez que empezó a picar ya, dije, bueno, pues ya se va a recuperar y así se quedó Titi, le pusimos de Titi.
Y al final, también con una compañera en casa, que ahora mismo sí, lo está pasando muy mal, ¿no? Aparte de ti misma.
Junio, sí, en este mes de junio, a mediados más o menos, estaba en el parque yo pasando y cuando encontré una cotorrita que estaba en el suelo y era un bebé que no tenía todavía plumas, pero el parque la hubiese dejado, pero si en ese parque dice que está prohibido los perros, pero sin embargo entran perros. Entonces, como yo vi que entraban perros, yo dije, pues esta cotorra no va a salir adelante, así que me la cogí y me la traje a casa. Entonces le daba papilla, le llevé al veterinario, estaba bien y todo eso, y bueno, se estaba haciendo amiga de Titi. Y le puse de Rita a ella, y claro, por eso es que le digo que le espera a mi amiga, su amiga Rita en casa.
Le espera
a
su amiga Rita en casa. Rita debe estar muy triste, ¿no?, por no ver a Titi.
Sí, hay momentos, la tengo aquí, está calladita, escuchando.
ella no habla, ¿no?
No, ella no habla, ella no quiere hacer nada, ¿eh?
No tanto. Claro.
No, es menos juguetona, pero la otra era más juguetona. Le gustaba jugar con los botes de cristal, con todo lo que vea de lata, los boles, los platos, me los tiraba. Y bueno, pero era muy muy graciosa, muy bonita. Un año y medio que he vivido con ella. Y...
Bueno, no hay que perder la esperanza. Además, si le preguntáis Titi qué hace el perrito, ella ladrará y de este modo podréis identificar que se trata de esta cotorra que ha perdido Miriam y que la está buscando incansablemente. Esperemos, Miriam, que puedas recuperar a tu compañera, que Rita pueda recuperar también a su queridísima amiga y que al final esta historia pues tenga un final feliz. Gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias.
Parlem ara d'intrusisme professional i ho fem posant el focus en un sector determinat, el de la veterinària, després de saber que el jutjat penal de Manresa ha condemnat a la parella propietària d'un negoci relacionat amb animals i centre veterinari a presó i els ha inhabilitat per exercir qualsevol professió o ofici relacionat amb animals per la comissió d'un delicte d'intrusisme professional. Una sentència que ha estat possible per la denúncia que van fer 3 veterinaris que van detectar els fets delictius i es van posar en coneixement del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Sobre el tema, per parlar d'aquest intrusisme laboral, volem parlar amb la Marta Legido, que és veterinària i membre de la Junta de Governs del Col·legi. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sempre que parlem d'intrusisme professional ens venen al cap a altres professions, no? I en canvi, doncs, en el de la veterinària sorprèn, però passa, no?, habitualment.
Habitualment, per sort, no, però sí que passa. Uh-huh. Sí, és un problema que tenim.
Clar. Habitualment no, però us heu trobat ja en molts casos, oi?
Sí.
Uh-huh. Explica'm una mica, clar, tot gira entorn d'aquesta última notícia que hem sabut, aquesta parella propietària d'un negoci, que a més tenien un negoci fins i tot dedicat a això. Com se'ls va enxampar i què és el que feien amb aquests animals?
Doncs és una situació que no és nova i de fet jo diria, per l'experiència que tinc i el temps que porto al col·legi, que és com una situació que es replica, d'acord? Que es repeteix. El tema és que hi ha gent no veterinària que obre un negoci relacionat d'alguna manera amb els animals, com per exemple una botiga d'animals, una botiga d'accessoris o de menjar per mascotes o una perruqueria canina, d'acord? I aleshores, en un moment donat, contracten veterinaris i aquests veterinaris que els contracten potser fan un horari laboral concret, és a dir, fan el seu horari laboral i aquestes persones, no parlo d'aquest cas, parlo en general, dels mm-hmm. casos que ens hem trobat al llarg dels anys. Fora d'aquest horari, a vegades arriba gent amb un animal que està malalt i l'atenen i el tracten i actuen com si fossin veterinaris.
Clar.
Una mica és aquest el modus operandi.
Clar, però parlem, per exemple, no, de la salut de tots aquests animals, quan una persona, la mestressa o l'amo d'aquest animal, doncs el porta perquè li passa alguna cosa. I clar, poden jugar amb la vida i de fet ho fan, no? De l'animal li pot passar qualsevol cosa. Què feien, per exemple? Operaven animals? Quin tractament donaven aquests animals? Com ho fan, això?
Clar, penseu que en aquest cas encara està en procés, és a dir, la sentència ja ha sortit, però encara ja, bueno, poden recórrer i vull dir, encara no s'ha acabat del tot. D'acord? Aleshores, no parlaré en concret d'aquest cas.
No, en general.
En general, doncs, el que passa és que els veterinaris que treballen per un negoci d'aquest tipus, a vegades ens avisen al col·legi, escolta'm, em falten receptes del meu talonari, perquè, clar, ells a vegades tenen, doncs, el seu calaix, a vegades hauria d'estar tancat en clau, però pot ser que per algun motiu algú l'agafi, el talonari de receptes, i facin receptes, o vegin que arriben i que estan operant a un animal, uh-huh. o que estan parlant amb un propietari i li estan donant consells de salut sense ser veterinaris.
Yeah.
I en aquest cas concret el que passa és que els veterinaris que havien treballat en aquest centre van ser valents i van denunciar els fets i van accedir a declarar davant del jutge.
Uh-huh. I clar, vosaltres des del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, què és el que feu? Quines mesures preneu al respecte per tal d'evitar aquestes situacions, aquest intrusisme?
Doncs és part de l'obligació d'un col·legi professional vetllar perquè no es produeixi intrusisme en aquesta professió i en altres, com tu deies, no? Doncs, no sé, per ser arquitecte, per ser metge i per ser veterinari s'ha de tenir una formació, s'ha de tenir un diploma, o sigui...
Un títol.
Un títol, exacte, uh-huh. perdó, no em sortia la paraula. Uh-huh. I a més s'ha d'estar col·legiat, d'acord? Aleshores, això implica que els col·legis professionals hem d'actuar. Com actuem? Doncs ho portem davant de la justícia, perquè l'intrusisme és un delicte. Mm-hmm. Aleshores, denunciant-ho.
Clar, i un cop el teniu allà, que ja us trobeu amb aquest intrusisme laboral inevitablement, per tal de que no arribin més, clar, això del títol, no? Aquesta formació, és evident que ha d'estar allà, però tot i així passa encara, no? que us trobeu malauradament en situacions i en persones doncs, que no compleixen amb aquestes normatives. Com eviteu això? Què és el que feu des del col·legi, per exemple?
Sí, el que volia comentar és que això ha passat sempre, per desgràcia, però en els últims anys, com a mínim a la província de Barcelona, el col·legi ha estat molt contundent. I a part de, com et deia abans, quan tenim coneixement, actuem...
Es denuncia.
Una denúncia sí. davant dels jutjats. Tenim altres estratègies perquè, per exemple, els col·legis professionals tenen comitès deontològics, d'acord? Són comitès on arriben denúncies d'actuacions incorrectes, no? Dels companys professionals o que la persona que posa la denúncia creu que són incorrectes. Aleshores, a vegades, arran d'aquestes denúncies, detectem bueno, un propietari d'un animal denuncia un veterinari. Aleshores s'intenta identificar aquest veterinari i aquest veterinari no és, o sigui, no existeix, mm-hmm. o a la persona que està assignada a aquest negoci et diu no, però si jo aquell dia no vaig treballar. Aleshores hem fet accions com, per exemple, enviar detectius privats sense passar per propietaris de mascotes per saber si okay. realment aquella persona que els atenia era un veterinari o no.
Mm-hmm.
Per Clar. Exemple, és un exemple.
Sí. Clar, és una situació complicada, no?, perquè mai us espereu doncs, que això pugui passar, però al final us trobeu enmig d'aquest follon, podem dir, no?, i estan allà i clar, fins que no els enxampes, doncs passa un temps i clar, heu d'estar també segurs de que és així. Clar, aquí és molt important doncs, l'actuació, no?, les denúncies, el fet de, per exemple, aquests col·laboradors que han denunciat, que us han alertat a vosaltres des del veterinari, des del col·legi de veterinaris, i llavors lluitar, no?, contra aquest intrusisme,
sí,
tant aquí doncs, com a tots els sectors.
De fet, aquest cas ha sigut clau la valentia, i ho vull recalcar i els vull donar les gràcies d'aquests companys que van ser valents d'accedir a declarar davant un jutge, perquè és fàcil dir ai, he vist una cosa rara allà, saps? O sé que aquesta persona està actuant com a veterinari i no ho és, però donar el pas de dir denuncio, poso el meu nom, els meus cognoms i si em citen a declarar em presento, això no és tan habitual.
Mm-hmm.
Perquè la gent a vegades té por, hi ha pressions... És comprensible, eh? Però per això crec que és important que ser valents i tirar endavant, perquè, com dius tu, l'intrusisme és un problema que s'ha d'intentar erradicar.
Això mateix. I més quan es juga amb la salut de les persones i dels animals, en aquest cas.
Clar, que per nosaltres són tan importants
exacte.
Com les persones.
Exacte. Al final, jugar amb la salut, doncs, No s'ha de fer, no? I doncs està molt bé aquestes actuacions per part de vosaltres i d'aquests col·laboradors que hagin donat la cara per tal de que no passi més i intentar així doncs, que no sigui. Marta Legido, veterinària i membre de la Junta de Governs del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres, per consciència sobre aquest tema que possiblement molta gent no tenia el punt de vista ficat aquí. I no es pensaven doncs, que en veterinària això passava, i malauradament doncs, sí, igual que en molts altres sectors, continua passant. Hem d'acabar amb això, amb aquest intrusisme professional, i la solució doncs, és aquesta, a poc lluitant en contra. Moltíssimes gràcies, Marta. Tant de bo cada cop siguin menys els casos.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar-hi i per voler parlar d'aquest tema. Gràcies.
Gràcies. Des de fa uns dies, els que som més maniàtics o sensibles amb els insectes ho estem passant potser una mica pitjor. No n'hi ha prou en que els mosquits s'estiguin allargant fins a aquesta època de l'any per aquesta calor sostinguda que fins fa 4 dies no acabava de marxar, sinó que també, a més, hem de lidiar amb la plaga de xinxes que cada cop més ens estan invaint. Aquesta paraula segur que l'heu sentit molt en els últims dies i avui volem parlar sobre el tema amb el Jacinto Díez, que és responsable de comunicació i portaveu d'una empresa de sanitat ambiental, Rentokil Initial. Jacinto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado.
Claro, una plaga de chinches cada vez más extendida por España, ¿no? Proveniente de Francia, y en este caso, pues que ya tenemos también por aquí, ¿no?
Bueno, vamos a ver, las chinches llevan con nosotros ya bastante tiempo. No es que estemos ahora recibiendo las que vienen de Francia y no tuviéramos chinches en España. Prácticamente desde principios de los 2000 empezó a haber una presencia generalizada de chinches en toda Europa. Hasta esa fecha estaban bastante controladas, fundamentalmente por el uso de un tipo de productos insecticidas que eran muy buenos para las chinches, para matarlas, pero no eran tan buenos para la salud de las personas. Ese tipo de productos, esos los órganos clorados, se prohibieron y entonces se perdió una defensa importante contra este tipo de insecto. Y luego también coincidió el tema de la globalización con el incremento brutal del tráfico de mercancías y personas y que hace que este tipo de plaga pues se extienda con muchísima facilidad. En nuestro sector la conocemos como la plaga viajera, ¿no? Porque muchas veces viene con nosotros con nuestras maletas. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo este año es que los volúmenes de turismo se han vuelto a incrementar, hemos vuelto a niveles anteriores a los que teníamos a la pandemia, y entonces, bueno, pues las chinches se están otra vez con un repunte bastante importante. Quizá lo de Francia ha sido pues como muy muy impactante y no digo exagerado, pero sí muy impactante, sobre todo porque se empezó a detectar la presencia en medios de transporte y en locales públicos, y eso pues hace que su capacidad de expansión sea muchísimo mayor.
Exacto. Claro, entonces, antes comentabas esto de el hecho, ¿no?, de que se hayan prohibido ciertos productos. ¿La solución serían estos productos o podríamos tener también otras opciones por tal de eliminar estos insectos?
Sí, hay alternativas, y desde luego desde que empezamos a detectar pues la actividad de chinches, se han ido desarrollando distintas técnicas que nos permiten combatirlas con bastantes garantías de éxito. El tema es que es un tipo de tratamiento que tiene que ser muy muy minucioso, y cuando se hace utilizando productos insecticidas, nosotros los llamamos biocidas, necesita de varias aplicaciones para poder eliminar la plaga en su totalidad en la habitación de un hotel o en una vivienda, porque este tipo de productos tienen un efecto residual muy pequeño, muy bajo, duran muy poco tiempo, afectan a los ejemplares adultos, pero no afectan a los huevos, con lo cual necesitas hacer, lo más aconsejable son tres tratamientos separados aproximadamente en unos 10 días uno del otro, para garantizar que esa zona la podemos dejar libre de chinches. Si utilizamos ese tipo de servicios. Luego también se están utilizando muchas técnicas con calor. El calor es someter a las chinches a una temperatura extrema que esté rondando los 60 grados, y en ese tipo de tratamiento sí podemos eliminar las chinches en todas sus fases, desde huevo hasta adulto. Con lo cual, una vez terminado un tratamiento con calor, podemos pues garantizar que esa instalación va a estar libre de plagas, y independientemente de que luego sea conveniente realizar una inspección o incluso aplicar algún tipo de producto químico en algunas zonas muy escondidas, pues por si acaso se ha podido quedar algún pequeño foco escondido que no ha sido afectado por el calor, y entonces se espera que el huevo eclosione y pueda entrar en contacto con el producto biocida.
Entonces podemos decir que lo más recomendable en este caso, si alguien se encuentra que tiene chinches en la habitación o en su casa, por ejemplo, sería llamar a un experto, ¿no?
Esa es la recomendación, y por favor no quiero que lo entendáis ni vosotros ni los oyentes como publicidad de las compañías del sector, ni muchísimo menos. Los remedios caseros para las chinches realmente no funcionan. Es un animal que es tremendamente prolífico. Una sola hembra de chinche fecundada en 4 meses puede generar más de 700 ejemplares, es decir, crea una infestación terrorífica, tremenda. Y entonces, si no se ataja rápidamente, el problema va a estar ahí subyacente y entonces va a ser realmente difícil de combatirla con remedios caseros. Lo que nosotros sí recomendamos, o lo que marcamos, pues son una serie de pautas sencillas de inspección en las viviendas o las habitaciones de los hoteles para poder detectar cuanto antes mejor, sin que se llega a producir pues esas infestaciones que hace que te levantes con 20 o 30 picaduras de chinche. Entonces, las chinches son, si sabes dónde buscar, son relativamente fáciles de identificar, y entonces la recomendación que hacemos, que es ante la primera señal de presencia de chinches en una casa o en una habitación, pues que inmediatamente se contacte con una empresa profesional.
Porque, ¿cómo podemos identificarlas? ¿En qué momento podemos saber que esos son chinches, y normalmente en qué lugares se ponen?
Vale, fundamentalmente, teniendo en cuenta que las chinches se alimentan de nuestra sangre cuando dormimos, el sitio más crítico siempre va a ser la cama, la cama y todo lo que está alrededor de la cama. Entonces hay que revisar bien el colchón, hay que revisar bien las costuras del colchón, en busca de distintos indicios. El primero son los ejemplares adultos. O sea, si ves un ejemplar adulto, está clarísimo y se ven. Miden aproximadamente 5 milímetros y se ven perfectamente. Luego también puedes buscar pequeñas manchitas rojas, marrones, que se producen por efecto de los excrementos y de las propias picaduras que producen los chinches. Entonces, si encuentras en la sábana o en el colchón por muchos puntitos rojos, marrones, es el signo de que tienes un problema de chinches. También las chinches en su ciclo biológico mudan de piel y entonces generan pues unas pequeñas escamitas que también son perfectamente identificables, porque son pues es una escama pequeña, rara, que dices, ¿esto qué es? Esto no me suena a una mota de polvo o a otra cosa, ¿no? Y luego también los huevos, aunque son muy chiquititos, miden aproximadamente 1 milímetro, son redondos de color blanquecino y suelen estar agrupados, con lo cual se ven con cierta facilidad. Entonces, la recomendación que hacemos, para sobre todo a nivel residencial, a nivel doméstico, es que todos los días cuando hagamos la cama, revisemos en busca de este tipo de incidencia. También es importante saber que las chinches son de hábitos nocturnos, entonces siempre van a estar escondidas durante el día, y si durante el día vemos algún ejemplar adulto, significa que hay un problema ya un poco serio, porque están saliendo de sus refugios habituales en busca de nuevos refugios. Entonces, eso es señal de alarma cuando las vemos durante el día pues en una pared o en las cortinas, decir, caramba, tengo ya un problema.
Uh-huh. Y claro, aparte de chinches, podemos hablar también de otras plagas, ¿no? Porque no son las únicas que tenemos aquí, pero, no. Claro, cucarachas, otros insectos, muchísimos mosquitos también a esta época del año. Hasta hace 4 días seguía haciendo calor y los teníamos ahí, nos seguían picando.
Sí.
Con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cuáles son las más comunes también?
A ver, nosotros tenemos nuestro ranking particular de plagas, ¿no? Dejando aparte roedores, ¿no? Que los roedores es un poco distinto su forma de funcionar, pero básicamente cucarachas, chinches y termitas son las principales plagas que tenemos en el país. Y luego están los mosquitos, ¿no? Que también digamos que es otra categoría aparte. Para lo que son plagas domésticas, como pueden ser las cucarachas o los roedores, lo fundamental es limpieza. La limpieza es el primer aliado para un buen control de plagas. Tomar una serie de pautas de medidas higiénicas en el hogar son importantes. Tener la basura siempre cerrada, no dejar resto de comida de la cena sin recoger durante toda la noche, no tener muchos rincones en la casa, tener aseguradas pues que todos los conductos, las bajantes están perfectamente selladas, no hay azulejos rotos por los que se nos puedan colar, que no haya comunicaciones con los falsos techos y que a través de las bajantes pues podamos tener anidaciones de ratas en el falso techo. Es decir, medidas un poco de profilaxis muy relacionadas con la higiene y con la limpieza del hogar. También es una cosa importante de señalar, volviendo al tema de las chinches, es que las chinches tampoco entienden de hoteles de 5 estrellas o de pensiones modestas o de grandes casas residenciales a casas de un barrio humilde, ¿no? Las chinches pueden estar presentes en cualquier sitio. Lo que ocurre es que cuanto más limpio lo tengamos, más ordenado lo tengamos todo, más fácil va a poder ser detectarlas y más fácil va a poder ser tomar medidas para poder combatirlas.
Claro. Y en el caso de las chinches, como por ejemplo también en otros como mosquitos o cualquier otro insecto, ¿las picaduras, por ejemplo, son peligrosas o hasta cierto punto son iguales que las de un mosquito?
No, un mosquito es mucho más peligroso porque los mosquitos transmiten enfermedades y transmiten enfermedades muy muy serias. No hay que olvidar que el mosquito es el animal más mortífero del mundo, genera aproximadamente unas 700.000 muertes al año en todo el mundo las picaduras de mosquitos. Entonces, los mosquitos transmiten enfermedades, son muy peligrosos y hay que tener un control muy exhaustivo sobre ellos. Las chinches, por fortuna, no transmiten enfermedades patógenas, pero lo que sí provocan son episodios de estrés, de angustia, de ansiedad, de insomnio en las personas que sufren sus picaduras, con lo cual sí tiene un impacto directo en la salud mental de las personas que se ven afectadas por picaduras de chinches. Luego, la reacción alérgica a la picadura ya ahí va a depender mucho de cada persona. Hay personas que apenas va a notar nada o incluso se va a manifestar la picadura a las 24 o 48 horas de haberse producidas, y personas que les produce grandes reacciones alérgicas, ¿no? Que son reacciones alérgicas sin más, que no tienen mayor complicación sanitaria, ¿no? O de salud. También es cierto que las picaduras de chinchel normalmente se suelen agrupar bastante. Por norma general suelen estar más en el tronco superior de las personas, porque es la zona más próxima al cabecero, pues cuello, brazos, tórax, son los sitios donde más picaduras de chinchel vamos a recibir. Y sin infestación en mediana, pues nos podemos despertar con 20, 25 o 30 picaduras fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te comentaba, ¿no? Produce una situación de estrés en las personas bastante, bastante desagradable y que puede tener impacto en su salud mental.
Pues Jacinto Díez, responsable de comunicación y portavoz de Rentokil Initial, estaremos pendientes de no tener estas picaduras, de revisar todos estos lugares como las camas, por ejemplo, como comentabas, y seguiremos estos pasos. Ojalá no nos encontremos con chinches cerca nuestro y poco a poco podamos eliminarlos de nuestro día a día, porque últimamente no paramos de oír esta palabra, chinches, y es un horror. Sí. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muy
y un abrazo
días.
Para todos vuestros oyentes.
Igualmente. I de seguida escoltem una lliçó de vida d'un home de 84 anys aficionat a l'alpinisme i que encara avui continua dedicant-s'hi. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Carlos Soria té 84 anys i és alpinista. Una lesió l'ha obligat a parar durant un temps, però encara amb la seva edat continua dedicant-s'hi. Avui tenim el plaer de parlar amb ell. I parlem ara d'una història personal i professional apassionant, perquè el Carlos Soria va començar la seva afició a la muntanya amb només 14 anys, quan va realitzar la seva primera incursió en la Serra de Guadarrama. Ara té 84 anys i continua encara al peu del canó. Carlos Soria, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Cómo empezó su afición por el alpinismo y por la montaña en concreto?
Bueno, yo era un niño inquieto que nació en el año 1939, muy mal año para nacer porque me tocó dos o tres meses de guerra y luego una posguerra en mi infancia que me hizo ser muy fuerte, pasar mucho hambre y trabajar desde muy pronto, desde los 11 años. Pero bueno, estoy muy contento de todo lo que he vivido.
Empezaste con solo 14 años y ¿cómo empezó todo? ¿Por afición? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues por la afición de mi amigo Antonio Riallo y yo, pues a los ríos, a los espacios abiertos más bien, pues la primera vez trabajábamos juntos y nos dejaron una lona, con lo que nos construimos con unos palos una tienda de campaña y nos fuimos a la Pedriza a pasar 15 días. Y aquello fue el principio. Yo desde que vi aquello dije, esto formará parte de mi vida, no cabe duda, y ha formado hasta hoy mismo.
Uh-huh. Además, alcanzó 11.8 miles, ¿no?, con la particularidad de que también alcanzó el primero en la edad de 51 años. Se podría considerar una persona mayor, ¿no?, ya para tener su primer premio en este mundo, en 1990, y el último lo consiguió no hace mucho, no con 72 años. ¿Cómo fue para usted conseguir también premios?
Bueno, lo de premios no he conseguido muchos premios. Lo que pasa es que he vivido... Bueno, sí, me han dado premios verdaderamente a lo largo de mi vida. Pero yo en los 14.8 miles en todos he estado por encima de 8.000 metros. En dos de ellos no he podido llegar a su cumbre, pero he estado muy cerca. Uno es el Sisapamba, que es el único 8.000 que está completamente en el Tíbet. Hoy día China hice la cumbre central, no la principal, que tenía un poquito más de 8.000 metros. Y en el Taulagiri, pues bueno, está una vez a 8.050 y tiene la cumbre 8.167. Y bueno, ahora este otoño he tenido un accidente terrible en el Daulagiri, sí, que ha sido a 7.700 metros, que se ha caído una persona, un sherpa, y nos arrastró a tres personas más. Pero en todas las montañas, en las 14, he estado por encima de 8.000 metros.
Uh-huh. Un accidente que tuvo lugar en mayo de 2023. El primer intento fue en el año 2021 y se fracturó usted la pierna, ¿no?, si no me equivoco.
Ahora sí, ahora me he fracturado, tengo una fractura abierta, ya no está abierta, pero vamos, de tibia y peroné a 7.700 metros. Fue el rescate, es casi imposible, pero fue, y acabé vivo, no me desangré, no pasó nada, me ayudaron sobre todo mi buen amigo Sito Carcavilla, que venía conmigo, y los serpas que venían conmigo, y alguna gente que estaba, bueno, pues en la montaña, y incluso alguien que no estaba en la montaña, dos amigos polacos que los llamaron por teléfono cuando se iban a su casa. Les dijeron que yo había tenido un accidente, que por favor, que si venían a ayudarnos, me subían hasta el campo 2 en helicóptero, y desde allí se iban a juntar con ellos, con nosotros, vamos, y aquello fue definitivo, porque la gente que estaba conmigo, como es lógico, estaban muy altos y muy cansados de los tres días que andábamos por allí, y fue verdaderamente fantástico la cantidad de amigos que tengo en el mundo.
Además, amigos que claro, deben ser de su misma edad o son más jóvenes.
No, todos mis amigos son... Bueno, también tengo amigos de mi edad, pero no van a los sitios que yo voy.
Claro.
Los amigos que tengo ahora, con los que hago actividades, son bastante más jóvenes que yo.
Claro, y usted se encuentra en plena forma, ¿no? Porque conseguir todo lo que ha conseguido y continuar con 84 años haciendo esto, lesionándose y teniendo una rápida recuperación, pues es un logro, y supongo que usted debe saber que no suele pasar, ¿no? ¿Cómo se siente usted al ver que está tan bien?
Yo, como he dicho antes, me siento muy feliz de mi vida, de lo que he hecho durante mi vida. Además, tengo cuatro hijas. Sigo viviendo con Cristina, con mi mujer, que la conocí en la montaña, con mis hijas también. He hecho en montaña y sigo haciendo con ellas algo de alpinismo y de esquí. Y bueno, me siento bien. Lo de los años, pues es una cosa que está ahí, pero lo que hay que hacer es cuidarse, alimentarse bien y hacer ejercicio siempre. Y a mí me ha gustado mucho hacer ejercicio en la montaña. He hecho esquí de fondo, carreras de competición por montaña con esquí y sin esquí, y sobre todo pues escalada y alpinismo en todo el mundo prácticamente, desde la Antártida al Himalaya, pues he subido montañas por todas partes. Y ahora, cuando termine mi recuperación con la pierna derecha, pues también seguiré en la montaña. Depende de cómo quede mi pierna, pues haré cosas más sencillas. Vivo aquí cerca de Madrid, en un pueblo que se llama Moral Zarzal, si solo puedo subir a la cumbre del telégrafo, pues subiré de vez en cuando a la cumbre del telégrafo. Y si puedo volver a Nepal o a Pakistán a hacer alguna montaña, pues también lo haré. Eso depende de cómo quede mi invierno.
Lo que está claro es que parar, no le gustaría parar, ¿no? No tiene pensado retirarse.
Yo pararé como he parado ahora cuando he tenido este accidente o cuando me pase algo. Si no, pues, mientras pueda moverme, pues me moveré, como es lógico, porque es necesario. A pesar de estar en la cama, yo me colgaron unas anillas del techo para poder hacer ejercicio cuando no podía hacer nada con las piernas.
Wow.
Y he estado, tenía pesas en la mesilla, gomas para de medio cuerpo para arriba, pues que no me quedara sin musculatura, lo menos posible, porque con la edad se pierde muy fácilmente la musculatura y luego no es fácil recuperarla. He hecho todo lo que podía, siempre con la supervisión de los médicos que me estaban tratando, como es lógico.
Uh-huh. ¿Y cuál diría que es el secreto para mantenerse tan bien y poder continuar con su edad haciendo esto? Es cuestión de suerte, pero también de preparación, ¿no?, de muchos años.
No, para estar tantos años no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de un planteamiento de vida. Yo he tenido mi trabajo y en mi trabajo también he tenido éxitos. Vamos, he sido tapicero, tenía un pequeño taller y he atendido a toda una familia numerosa con 4 hijas, un taller, y entrenaba. Y bueno, pues eso es querer. Si quieres, puedes, siempre.
Uh-huh. Al cumplir los 65 años, cerró finalmente ya su negocio de tapicería y empezó también a lograr todos estos objetivos deportivos que tenía desde hacía tiempo. Claro, el único alpinista en el mundo que ha escalado 10 montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años, récords, ¿no?, con esa edad, hacer todo esto que ha hecho, ascensión a las 7 cumbres más altas de los 7 continentes, al final un historial deportivo muy amplio y una carrera con la que sentirse orgulloso desde un inicio, ¿no? Porque al final todo lo que ha conseguido, los amigos que ha hecho más jóvenes también, imagino que debe ser un ejemplo para todos ellos, incluso para su familia, ¿no? Sus hijas, por ejemplo, ¿qué le dicen? ¿Tienen miedo de que a su padre le pueda llegar a pasar algo más grave? ¿Le animan en todo momento? ¿Qué posición toman ellas?
Bueno, toda mi familia, mi mujer y mis hijas, pues saben que yo soy una persona muy prudente. Yo siempre me he dado la vuelta cuando creía que había que darse la vuelta, si la montaña no estaba en condiciones o si yo no estaba en condiciones. Hay una cosa que hay a mucha gente, que sobre todo en las montañas altas se le olvida. Mucha gente está subiendo una montaña de 8.000 metros y cree que el final, que la cumbre es el final. Pero no, el final es volver a tu casa. Y antes de llegar a la cumbre, tienes que ir observándote a ti mismo si vas a tener fuerzas para bajar. Si no, es mejor darte la vuelta. Y a ser posible entero, sin congelaciones. Nunca he tenido una congelación, nunca absolutamente, en todos los años y la cantidad de montañas frías que he hecho, digamos, de 8.000 de montañas muy frías en Alaska, escaladas en muchos sitios, y nunca he tenido. Y siempre he vuelto por mi pie, menos esta última vez, que no ha sido por mi culpa, sino porque se cayó una persona y nos arrastró y yo tuve la mala fortuna de romperme la pierna. Pero siempre he procurado pues ser prudente, y eso a mi familia le daba mucha tranquilidad, porque eran muchos años y mucha experiencia la que llevaba haciendo. Pero también soy consciente que el alpinismo hay algunas veces algunos problemas que no se pueden evitar, como claro, son algún tipo de avalanchas y tal, que eso no se puede prever y tiene su peligro, como tiene peligro muchas cosas en la vida, vamos. Pero a mí la montaña me ha hecho muy feliz. Y no estoy orgulloso, estoy contento de lo que he vivido. No tengo, bueno, orgulloso, contento simplemente de mi vida, que ha sido y está siendo muy feliz. Uh-huh. Incluso ahora, con este problema que tengo, pues noto la cantidad de gente que hay en el mundo que me quiere. Y que has dejado, eso te hace ver que has dejado una buena huella por tu vida.
Claro.
Y eso me hace muy, muy feliz.
¿Y qué consejo, Carlos, le daría a los alpinistas más jóvenes que quieran dedicarse a esto y los que están ahora también consiguiendo, dando sus primeros pasos en este mundo de la montaña tan complicado?
Bueno, pues no es muy complicado. Lo que tiene que ser es tener sentido común, que es lo más importante en esta vida. Tener sentido común, saber dónde vas a ir y si estás preparado para ello. Y si no estás preparado para ello, pues lo mejor es ir con personas que te ayuden, si estás empezando, que te enseñen un poco. Ahora es mucho más fácil, hay muchos cursos, hay muchos profesionales de la montaña como guías con las que puedes hacer tus primeras salidas para aprender, hacer un curso de formación. Hay muchas cosas. En la época que yo empecé, como es lógico, todo eso no existía, pero he llegado también a ser profesor y director de la Escuela de Castilla. Y bueno, pues yo creo que el que quiera salir a la montaña, sobre todo que sepa dónde va a ir, que sepa con lo que se va a encontrar. Que hoy hay, noticias, hay información sobre cualquier cosa que antes no lo había. Existían 4 libros de montaña, ahora están las redes, para bien y para mal, y hay cantidad de bibliografía sobre todas las montañas y todos los caminos y mapas y lo que quieras hacer. Que no hagan tonterías, que la montaña es maravillosa y sobre todo que procuren respetarla. Que las montañas en nuestra naturaleza es una de las cosas más importantes que hay. Y en España además tenemos la suerte, no las tenemos altísimas, pero tenemos muchas. Tampoco hace falta salir si no puedes. Por España hay cantidad de montañas por todas partes.
Exacto. Pues muy importante lo que ha contado. Y gracias también por contarnos su experiencia y su vitalidad con 84 años haciendo este deporte que tanto le apasiona y se le nota. Carlos Soria, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias. Antes has dicho lo de cuando cumplí los 65 años.
¿Sí?
Le quiero dar también un consejo, que todo el mundo llegue a la jubilación en las mejores condiciones posibles, económicas y físicas y de salud, porque queda mucha vida por delante y hay gente que se desespera porque ya parece que no es útil, pero queda mucha vida y muy importante y se puede aprovechar muy bien. Y nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias por dar este ejemplo. Gracias. Gairebé 97.000 persones es fan càrrec d'un familiar amb dependència a Catalunya, una xifra que va en augment i que previsiblement es podrà doblar en 40 anys. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de la comparativa Suara i de la que avui volem parlar al programa amb l'Àngels Cobo, que és directora de l'Oficina de Transformació Digital de Suara i una de les persones responsables d'aquest projecte, del projecte El Lliure. Àngels, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, a Catalunya hi ha gairebé 97.000 persones que es fan càrrec doncs, d'un familiar amb dependència, com comentàvem. Són moltíssimes, oi?
Sí, són moltíssimes i creixerà. Això és així.
Això és el que més preocupa, no?
Doncs sí, perquè al final el continent europeu, Espanya i Catalunya, tenim aquest mateix repte. Europa serà, diguem, el geriàtric del món i hem de veure com fem front a aquest gran repte, que per una banda és una sort, això vol dir doncs, que hem desenvolupat tot un servei de salut i de benestar que permeten viure molts anys, però per contra ens hem de preparar per cuidar-nos quan siguem grans.
Clar. Concretament, a Catalunya hi ha més d'un 1.500.000 persones a 65 anys o més, el 19,3% de la població, però segons aquestes projeccions que tenim de futur, l'any 2040 ja seran un 26,1% i el 2050 un 28,9%, gairebé un 29%. Clar, són xifres que aniran en augment i clar, la situació cada cop serà més preocupant, no? Si ens fixem en aquestes projeccions demogràfiques, la població en edat de treballar, per exemple, anirà baixant fruit d'aquesta caiguda de la natalitat en les últimes dècades i, clar, el futur cada vegada el veurem pitjor, no?
Bueno, pitjor espero que no. El que passa que sí que hem de ser conscients que els models actuals que tenim de cura han de canviar i això n'hem de ser molt conscients, igual que en altres sectors d'activitat. hem canviat les maneres d'afrontar, no, els reptes en sectors més industrials, en sectors més de serveis o de salut, per exemple, en el sector de cura, dels serveis socials i de cura a persones grans, encara estem en models molt clàssics, no, molt del segle XX, i tot això ho hem de repensar. Llavors jo penso que si les polítiques públiques aposten per models més innovadors i també com a ciutadania reflexionem de com volem ser cuidats i com podem ser cuidats, no, amb els recursos que tenim, penso que aquí podem trobar altres maneres de fer front a aquest repte.
Mm-hmm. Al final seria aquesta reflexió, no, la que ens ajudaria a seguir endavant i anar pel bon camí, no? Saber i decidir qui i com volem que ens cuidi i a qui hem de cuidar. Clar, l'envelliment de la població doncs, comportarà això, requerirà ampliar, optimitzar i transformar el sistema de cures, perquè, clar, ara el perfil, abans ho comentaves, encara és molt clàssic, no?, tot això, tot aquest món de les cures, i el perfil continua encara sent una dona, no?, la cuidadora. Explica'm una mica com és aquest perfil en concret.
Sí, tant si és un perfil de cuidadora no professional com un perfil de professional, al final el perfil és d'una dona, no?, majoritàriament, d'una dona que pot tenir, si ho parlem en sentit ampli, entre 35 i 65 anys, si és una cuidadora no professional, o sigui una persona pròpia de la família, podem pujar doncs, a 50, 70 anys, però són dones que hi dediquen moltes hores i molt esforç, i és una o professió o acció invisibilitzada. I això ho hem d'aixecar i ho hem de donar a conèixer. Aquí també hi ha una altra part i són tots els components emocionals que arrosseguen aquí les cuidadores no professionals. I és que ens trobem en un moment en què les dones hem entrat en el mercat de treball i, per tant, ja tenim moltes responsabilitats en el lloc de feina, en la cura dels nostres fills, si en tenim, i dels nostres pares. Per tant, ens trobem en un moment, no, que quan els pares es fan grans i envelleixen i comencem a detectar doncs, certs processos d'envelliment o de dependència, és la dona principalment la que es posa en joc i comença a cercar què passa, què puc fer, i també comencen a aparèixer sentiments, no, en sentiments de dir, ostres, jo no puc fer-me càrrec, com ho faré, i per tant aquí també per això apareix el portal a Liure.
Mm-hmm. Perquè aquest portal, bàsicament, què és el que fa?
Doncs al final el que hem intentat fer nosaltres és recollir tota la informació que hi ha al voltant dels processos d'envelliment i de dependència i portar-ho en un llenguatge molt planer. Nosaltres sempre diem que si tu vas a internet tu pots trobar tota la informació que hi ha al voltant. L'altra cosa és si l'entenem i si la trobem d'una manera endreçada que ens guiï en tot el procés que hem de seguir. Nosaltres, per la nostra expertise i les nostres companyes que treballen en el dia a dia, veuen com ens truquen famílies, i sobretot dones, no només, però sobretot dones, molt preocupades perquè no saben quines són les passes que han de seguir, no saben què han de fer, a qui adreçar-se, què significa la llei de dependència, quins serveis tenen, quins drets i quins deures poden tenir. Llavors, una miqueta agafant el que recullen els nostres professionals, vam construir el portal a Liure i vam intentar fer-ho amb un llenguatge molt planer. És a dir, nosaltres hem agafat tot el coneixement tècnic de les nostres professionals i d'altres professionals de Suara, però ho hem portat a un llenguatge que la ciutadà i la ciutadana pugui entendre i el puguem acompanyar en aquest trànsit.
Mm-hmm. Perquè tothom el pugui entendre per això mateix que deies, no? Perquè encara estan molt poc visibilitzades aquestes dones cuidadores i gairebé la meitat, com abans explicaves, van haver de deixar la seva feina per tal de tenir cura d'aquest familiar dependent. I encara ara, segons l'informe que heu presentat, 8 de cada 10 no rep cap prestació, no disposa de cap assistència de suport, ni de cap ajuda, ni prestació econòmica, no?
Uh-huh. Sí, sí, és que és així. És que la situació és bastant crítica. El que passa que, torno a repetir, és una situació invisibilitzada i molt sostinguda per les famílies i principalment per les dones. Uh-huh. Aleshores també hem de veure doncs, com articulem de nou tots els serveis públics, hem de veure també com repensem els sistemes, però també hem de veure com ens acompanyem, no? Nosaltres diem que hi ha com dos grans eixos. Un és acompanyar a les persones, no?, que cuiden els seus familiars, com, no?, com se senten, què els hi passa, no?, quins són els dos que han de fer, les acceptacions d'aquests processos, no?, perquè hi ha aquesta part de l'emocionalitat amagada i, per tant, hem de ser capaces de parlar-ne, no? Hem d'amagar-nos de tot allò que ens preocupa. Nosaltres, com a dones treballadores, ens sentim culpables perquè no podem estar hores suficients amb els nostres pares o amb les nostres mares perquè estem treballant, i això ens genera, doncs, un malestar, perquè sabem que les nostres mares sí que havien cuidat a les seves mares, i ara som nosaltres els que trenquem tot aquest històric de cures, però nosaltres no podem renunciar als nostres somnis i al nostre treball. Per tant, què ens passa aquí? Com afrontem aquest tema? Aquest és una línia d'acompanyament, i l'altra també és entendre, doncs, tot el sistema d'ajudes, quines ajudes tinc, quins recursos, quins serveis, quins passos haig de seguir, tota una part més procedimental, de drets i de deures, els que tinc. Per tant, nosaltres enfoquem el portal en aquestes dues dimensions, a l'acompanyar i cuidar a les persones que cuiden, i després donar informació de tots els processos, camins, serveis, recursos que tenen dret o que poden accedir.
És molt interessant això que expliques, i aquest sentiment de culpabilitat que encara tenen moltes dones. I, a més, també la salut mental de totes elles es troba perjudicada, no?, en molts aspectes. Hi ha moltes que admeten que se senten cansades i que no se senten lliures per poder organitzar la seva vida. També per aquesta responsabilitat, no, per aquesta dependència, però alhora per això que ens explicaves, no, d'aquesta culpabilitat de potser no estar fent el que les seves mares o les seves àvies feien en aquella època. Sí, sí.
Sí, això és en aquest... Estem aquí en pas, potser, les futures dones, no?, que ara estan creixent i que es mouran amb uns paràmetres, i amb uns paràmetres diferents i amb uns rols diferents, quan arribin a aquest punt puguin, no?, moure's amb més llibertat, puguin moure's amb més seguretat, que els homes també estiguin molt més fent-se corresponsables, no?, de la cura de les persones grans, que jo penso que de mica en mica els homes es fan corresponsables, però esperem que d'aquí 20 o 30 anys això realment sigui més igualitari. Però en aquest moment sí que ens trobem amb aquest conjunt de dones entre 50 i 70 anys, doncs, que estan en una situació emocional complexa també, perquè estan trencant barreres.
Doncs Àngels Cobo, directora de l'Oficina de Transformació Digital de Suara i una d'aquestes persones responsables del projecte Lliure, tant de bo sigui així, tant de bo d'aquí uns anys, i si és d'aquí pocs encara millor, puguem trobar aquest equilibri entre homes i dones en aquest aspecte, i aquestes xifres que previsiblement es doblarien en 40 anys, doncs, es portin de la millor manera possible. Merci per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per què ens maregem? Sabeu, per exemple, com es provoca el mareig quan anem en cotxe o ens pugem, per exemple, a una atracció i ens maregem? Doncs investigadors de l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Washington han identificat les neurones que podrien provocar aquest mareig. Sobre el tema en parlem amb l'investigador de la UAB, l'Albert Quintana. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, quines són aquestes neurones que provoquen el mareig?
Doncs, bueno, per posar una mica en context, dic que quan ens maregem normalment és perquè hi ha un conflicte entre la informació que arriba per la vista, el que estem veient, i la informació que ens arriba del moviment, que arriba sobretot a través de la vida interna. Llavors, aquestes senyals de la vida interna arriben a un nucli del cervell que es diu el nucli vestibular, i nosaltres hem estat treballant en aquestes neurones, no?, d'aquest nucli vestibular que processa tota la informació del moviment.
I les neurones, llavors, venen provocades per això, i aquestes neurones són les que es connecten, imagino, no?, amb aquesta sensació, oi?
Exacte. Normalment, com deia, és aquest conflicte, no? I normalment quan ens maregem, sobretot passa, doncs, quan vas en cotxe, no?, o quan vas en un vehicle, però sobretot ho pots forçar una mica més si et poses a llegir alguna cosa, no? Els teus ulls estan dient que tu estàs quiet perquè estàs mirant una cosa que no es mou, però la teva vida interna rep aquesta informació de que en veritat t'estàs movent, no? I quan hi ha aquest conflicte és quan es genera. Nosaltres al laboratori el que hem vist és que dintre d'aquestes neurones que processen tota la informació del moviment, hi ha un grup d'elles que són activadores d'aquest sistema, són excitadores, i que si fem un model en el que els ratolins els maregem, els posem com en un carrusel de la fira, no?, una mica ràpid, i mirem si es maregen, doncs si juguem amb l'activitat d'aquestes neurones, per exemple, les silenciem, veiem que els ratolins són resistents al mareig.
D'acord. I clar, també heu estat estudiant determinats fàrmacs, no?, per tal d'abordar aquest mareig. Hi ha dos tipus de fàrmacs i diferències també entre ells, no?, si no m'equivoco.
Sí, exacte. O sigui, el que hem vist dintre d'aquesta població d'aquestes neurones, no?, que deia que són activadores, hem vist que hi ha un grupet d'elles que les van poder identificar perquè produeixen una proteïna en particular, no?, que es diu colecistoquinina o CCK, no ho podem fer més fàcil. I llavors, clar, el que vam veure és que sí, aquestes, que eren molt importants perquè quan modifiques la seva activitat normal, indueixes el mareig en els ratolins, doncs vam pensar que si produïen aquest factor segurament senyalitzarien per aquesta via, no? O sigui, la seva activitat la farien a través d'aquest factor, aquest CCK que alliberen. Com que l'activitat d'aquests factors sempre ve donada pels receptors en els quals interactuen i hi ha fàrmacs que bloquegen aquests receptors, doncs vam decidir provar amb aquest tractament, no?, de donar un fàrmac que bloqueja l'activitat a través d'aquest receptor, i vam veure doncs que bloquejava els efectes del mareig. La diferència que té amb altres fàrmacs que hi ha en el mercat, doncs pues, suposo que tots ho hem patit més o menys, no?, que quan et mareges o quan veus que et vas a marejar, pues, pots prendre diferents fàrmacs, entre ells alguns són els antihistamínics, però que tenen un problema que actuen bastant bé, bueno, depèn de la persona, poden ser més o menys útils, però com que actuen bloquejant la histamina, i la histamina al cervell és un sistema d'alerta generalitat o d'activació generalitat del cervell, provoquen somnolència. Llavors, clar, si has de fer alguna cosa que requereix atenció, o és allò de has de conduir o fer servir maquinària pesada, no?, que és el que posen sempre en tots els anuncis, doncs no són recomanats aquests tractaments.
Clar.
Llavors, com que la via que nosaltres proposem a través d'aquest receptor és independent d'aquests sistemes d'activació general del cervell, doncs no provoca somnolència, amb la qual cosa podria ser un tractament útil doncs en totes aquelles activitats on necessites estar atent. O sigui, no et vols marejar, però necessites estar concentrat i estar amb totes les teves capacitats mentals i físiques.
I fins ara no hi havia cap fàrmac que no provoqués somnolència?
La majoria dels que es fan servir tots tenen menor o diguem-ne, més o menys sempre tots acaben actuant, acaben provocant somnolència. A banda de que hi ha altres fàrmacs, no?, que poden haver, però poden tenir doncs, altres efectes, no?, altres efectes secundaris, sobretot si es prenen d'una manera molt, molt repetida. Però diguem-ne que la contraindicació principal és aquesta, no?, l'efecte de provocar somnolència.
I clar, el que provoca el mareig, no?, el per què que ens maregem, abans no s'havia sabut, no s'havia estudiat, no... Era una incògnita o clar, perquè normalment doncs, tots tenim molt normalitzat no marejar-nos i al final no és una cosa nova que ens agafi de sorpresa, però en canvi doncs, aquest estudi s'ha fet ara, abans no se sabia tant com ara.
A veure, teoria sempre n'hi havia, i nosaltres, de fet, doncs, pensem que els nostres resultats doncs, el que ajuden és a una mica explicar o a donar bases per aquestes teories. No? La pregunta general és, que sempre ens han fet des de fa molts anys, no? Sempre ens han fet, per què ens maregem? O sigui, quin sentit té marejar-se, no? Perquè normalment, pues, durant l'evolució, sempre intentes fer coses, no?, que es mantinguin si tenen un avantatge. Llavors dèiem, quin és l'avantatge? I, evidentment, durant l'evolució, doncs, allò dels nostres antepassats doncs, no pensaven mai que anirien en un cotxe o en un vaixell o en un elefant, que és una cosa que, per el que he llegit, mareja moltíssim. O sigui, també, ja t'ho dic, sí. Llavors, quin és el sentit? Llavors, hi ha una de les teories que hi ha, i potser de les més acceptades, és que el fet de marejar-se, i que és comú, no és només humans, vull dir, els animals es maregen, molts d'ells, els peixos es maregen quan els transportes, vull dir que és una cosa tan conservada que sempre penses quin sentit té, no?, a nivell evolutiu. I el que s'ha pensat, o el que es proposa, és que és un sistema de defensa que té el nostre cos i que en aquelles situacions on es doni aquest conflicte que deia abans. A la natura, normalment, que els teus ulls no coincideixin amb el que el teu equilibri, la teva postura, el teu moviment està detectant, doncs a vegades pot passar, per exemple, quan has pres alguna cosa que és tòxica i que et provoca al·lucinacions o que et provoca visió doble o que et provoca que perdis l'equilibri. Llavors, es creu que és un sistema doncs, de defensa de dir, bueno, doncs tinc una toxina dins i he de fer totes aquelles mesures que vagin a assegurar la meva supervivència. Llavors, quines són? Doncs, doncs el típic que notes en el mareig, no? De, no vull menjar més, no em vull moure, estic baixant el meu metabolisme i vull tenir nàusees i si puc, no? No tots els animals poden, però vomitar i treure, diguem-ne, aquesta substància del cos, no? I no només això, sinó que a més aprens a associar el mareig amb allò que has menjat, i que això passa molt, no? Si et mareges i acabes de tastar una cosa, et costarà molt tornar a provar aquella substància, no?, aquell menjar, perquè el tindràs associat. I es creu que tot això és un sistema de defensa. Ara, en el cas del mareig és al revés, vull dir, a la natura, doncs, tenir un sistema que et maregis molt ràpid és molt bo, en teoria, perquè et podries eliminar fàcilment aquesta toxina. En el cas d'anar amb vaixell o anar amb cotxe, doncs és al revés, és bastant perjudicial. Llavors, ara tenim aquest problema, tenim un sistema, i la gent que es mareja molt estarien molt preparades davant de toxines, però malauradament doncs no estem tan exposats a toxines, però sí que estem molt exposats a viatjar. Llavors, cal veure. Nosaltres pensem que els nostres resultats doncs donen una idea de per què poder hi ha gent que es pot marejar més fàcilment o no, i pensem que és perquè tenen doncs una activació més gran d'aquestes neurones, o són més resistents, en el cas de la gent que no es mareja, aquestes neurones als estímuls que arribin.
Clar, ara, sobre això t'anava a preguntar, no, Albert, que per què hi ha més gent que té més facilitat a marejar-se que unes altres persones, o, per exemple, el fet d'anar al costat del conductor, no, de copilot en el cotxe, fa que no et maregis tant com si vas darrere. Clar, aquestes coses són encara incògnites que suposo que queden per definir, no?
Exacte, sí, encara queda definir moltes d'aquestes vies. Nosaltres el que proposem és, com hem identificat aquestes neurones, no? Hem identificat un jugador nou en tot aquest sistema del mareig, i pensem, doncs ara el que volem mirar és persones que es maregen molt fàcilment, persones que mai s'han marejat, doncs mirar si, per exemple, poden tenir variants d'aquests gens, del CCK, que deia, o del receptor, i veure si hi ha diferències entre ells que puguin explicar aquesta variabilitat.
Doncs molt interessant aquest estudi. Ara, quan ens maregem, ja sabrem i sabrem connectar, no? D'això és per això, això és per l'altra neurona, que no sé què, ho tindrem ja en ment. Així que Albert Quintana, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, a seguir estudiant i a seguir definint, a veure per què unes persones es maregen més que unes altres i tot el que envolta el tema del mareig. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé. I en uns minuts coneixem un equip de waterpolo adaptat per persones amb diferents discapacitats. L'ha creat la Unió Esportiva d'Horta i avui podem parlar amb el seu entrenador i també amb un jugador.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Ante el desarrollo de esta amnistía, estamos ante una auténtica alteración de la convivencia. Es muy difícil que no se altere la convivencia. Y en eso toda llamada a la serenidad, indudablemente, es poca. Claro que hay que salir a la calle. Y claro que hay que poner en marcha la resistencia democrática. Con serenidad, sin ultras, sin sedes de partidos políticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara del Waterpolo Ability, un equip de waterpolo adaptat per persones amb algun tipus de discapacitat que ha creat la Unió Esportiva d'Horta. La Unió Esportiva d'Horta està demostrant ser una de les entitats esportives amb més sensibilitat cap a les persones amb discapacitat, amb la creació d'un equip de waterpolo adaptat en el qual poden participar totes aquelles persones amb capacitats diferents, tant psíquiques com físiques. S'entrenen cada divendres al migdia i volen que tots aquells que vulguin puguin provar l'esport del Waterpolo Ability. Així és com es coneix amb aquest nom, oi, el waterpolo. Parlem amb el Josep, que és el seu entrenador. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Amb aquest nom es coneix, oi, amb Waterpolo Ability.
Exacte, es coneix amb el nom de Waterpolo Ability, que va començar en Itàlia i es va estendre aquí a Catalunya.
I com és aquest waterpolo adaptat? Per què rep aquest nom?
Rep aquest nom perquè els entrenadors i les regles les hem d'adaptar amb el jugador. És a dir, que els jugadors tenen unes capacitats diferents i hem de treballar sobre... cada jugador té, es té que adaptar a ella, no? Per això és ability, és descobrir habilitats i fomentar que ells puguin participar en un esport difícil, dur, però al mateix temps els serveix per demostrar que ells tenen una constància i tenen unes quietuds per fer, que poden arribar a fer aquest esport.
I aquesta secció, aquest waterpolo ability, es va crear, si més no, al gener, oi?
Sí, el gener d'aquest any, tot just el van crear en la Unió Esportiva Horta. Prèviament havien començat fa 3 anys amb una altra, amb la Comunitat Barcelona, però a la Unió Esportiva Horta van començar el gener i hi ha més esportistes amb una discapacitat amb una discapacitat bueno, discapacitat no, amb una salut mental, va? I dirigint més a ells. Tenim més jugadors de salut mental que no de físics.
Clar. T'anava a preguntar, què és el que pateixen aquestes persones? Què és el que tenen?
Què tenen? Doncs des d'ansietat, depressions, des de... fins a tot. Fins a algun síndrome de Down, i tot, t'has adaptat. Jo com a entrenador, per exemple, si tinc un jugador que potser entén una paraula, no li puc dir neda i xuta, val? I tinc que dir primer neda, perquè si dic neda i xuta no ho entendrà. Tinc neda i després com arriba el moment i tinc que dir xuta, val? I això m'ha tinc que adaptar amb tots els nivells, cada persona és un món. Hi ha l'entrenador i hi ha molta experiència que ara sàpiguen a on pots arribar en cada persona.
Clar. I quants jugadors en total formen aquest equip?
Doncs estem al voltant d'uns 15 jugadors, però variable, no? A vegades són 12, a vegades són 14, a vegades són 10, una miqueta variable.
Són homes i dones, no? Més o menys equilibrat el nombre?
Doncs falten unes miquetes més de noies, però sí que en tenim 4. En tenim 4 noies i, bueno, caldria que alguna noia més també s'apuntés.
Vingués.
Però, sí, una miqueta cridat també és.
I des de la Unió Esportiva Horta, doncs, fa molts anys, no?, que teniu clar que volíeu fer això, però fins al gener no es va donar el cas, encara no ho havíeu pogut fer, i suposo que una satisfacció enorme, no?, quan ja vau poder crear aquest equip per totes aquestes persones que volien jugar al waterpolo, igual que moltes altres, i que fins ara no es podia.
Sí, va ser una enorme satisfacció. El club em va comunicar, perquè jo estic dintre com a tècnic en categories inferiors, sabien que jo estava involucrat en el Monagriti, em van dir que si volia participar i no vaig dubtar. Jo estic també com a voluntari en aquest món, va? I no vaig dubtar en cap moment, també estic afectat directament en aquest món, perquè jo també tinc moltes cosetes, i em vaig estar absolutament identificat i no vaig dubtar. Vaig entrar i allà anem i varen començar 4 i ara ja som, ja t'ho dic, al voltant de 15 i esperen créixer. L'objectiu és que els clubs es conscienciïn que tenen que tindre seccions d'aquest tipus. La societat també està molt bé. Ells van a tallers on aprenen coses, vale? Està molt bé, però com l'hora de waterpolo no hi ha res. Ells aquí, quan venen, tenen pensaments positius, no ho aconsegueixen altres tallers, sí que tot pot estar lligat i tot té que anar a una. Però l'activitat de waterpolo crec que és una cosa nova, els metges, la societat, tindria que ser conscient, inclús potenciar-ho. Paguem molt d'esponsors, Els sponsors estan a nivell de grans clubs i tal, però per què no crear un sponsor social per ajudar aquests col·lectius?
Clar, clar, clar. Està claríssim, sí. Està claríssim que s'ha d'ajudar aquests col·lectius i que al final, doncs, si volen fer un esport, l'han de fer igual que qualsevol altra persona. I que es creïn aquests clubs, aquestes seccions o aquests equips a part, doncs també va molt bé. Ara mateix, Josep, em comentaves que et sents identificat amb ells, que ets el professor, però que també paties en primera persona doncs moltes de les coses que a ells els hi passen, no? Què és el que a tu et passa i com t'has sentit tu també en aquest món?
Bueno, doncs a mi, desgraciadament, des de fa un any soc víctima d'un suïcidi, va? Això vol dir que tinc pensaments negatius, que el dia a dia m'acosta molt, que tinc patiment, bueno, i és una miqueta també el que els passa a ells. Però sí que vull viure, sí que vull tirar endavant, sí que necessito estar en un grup amb ells o amb altra gent, i tinc il·lusió, bueno, tinc il·lusió. Vull recobrar aquella il·lusió que tenia abans.
I aquest esport, el waterpolo, doncs és com una força, no?, per tu, per tirar endavant. I qui més, qui millor que tu, no?, per aconsellar a tots aquests jugadors a seguir endavant com ho fas tu, no? Us alimenteu mútuament amb la vostra energia i tireu junts endavant com un equip, oi?
Exacte. Sí, tots som una família. Tots ens ajudem. Pensa que quan juguem, és maco de veure, i estima que els mitjans televisius o el que sigui no donin importància a això. Nosaltres quan entenem, quan fa un gol, aturem el joc i aplaudim tots. Va? No importa qui fa el gol, qui guanya. Importa el moment de gaudir i de mostrant-se una miqueta propers uns als altres. També vull dir, amb això, que jo vaig començar aquesta activitat, però en el club, la Unió Esportiva Horta, el va afegir un amic meu, que es diu Jan Manoveroles, que ell fa d'entrenador dins de l'aigua. Jo estic a fora, dirigint, i fa una ajuda impressionant. I entre tots dos, crec que estem fent una tasca molt bona. No sé, els jugadors s'ho passen bé, veus que el que ve no plega, que és la seva activitat preferida de la setmana, que tots estan esperant que arribi aquest moment, que es pensaven que no podien jugar a waterpolo i poden jugar a waterpolo tots.
Exacte.
Va? I es tracta de que són persones amb altres funcions diferents de les nostres, habilitats, va? Però que sí que la tenen inclús d'altres superiors a una persona, vull dir, no té res a veure que no puguin fer esport. I la Unió Esportiva Horta ha estat impressionant, s'ha abocat amb ells, fa una feina social impressionant aquest club, va? Ja volien els altres estar a la seva alçada. Que mereixen un premi de com a club millor consorcial de Catalunya, mira què et dic.
Doncs Josep, entrenador del Waterpolo Ability, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta feina que feu, també la seva experiència personal i per servir d'exemple cap a tots aquests jugadors. Ara, de fet, parlarem amb un d'ells, no?, que és l'Òscar, així que moltíssimes gràcies, Josep.
A tu, Marc, gràcies per atendre'ns. I necessitem això, que els mitjans ens recolzin, i sobretot molta ajuda, i ens, entre tots, veurem que aquest col·lectiu se surti endavant, que és el millor que es tracta.
I tant que sí. Gràcies.
Gràcies.
I com comentava, doncs tenim també a l'Òscar, que és un dels jugadors d'aquest equip de Waterpolo Ability a la Unió Esportiva d'Horta. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara hem escoltat tot això que ens ha explicat el Josep, també la seva experiència personal. En el teu cas, com ho vius, això?
Doncs mira, per nosaltres ha sigut una experiència molt positiva. Nosaltres portem des del gener que es va proposar ser un equip de waterpolo. En el nostre col·lectiu era una mica com impensable, no? I el waterpolo és un esport molt dur. Nosaltres fem esports molt tranquils. I, bueno, el Pitu ens va acollir molt bé amb el seu company Jaume. I hem estat entrenant durant aquests mesos i estem evolucionant molt bé.
Perquè tu, Òscar, també tens, per exemple, el mateix problema que té el Josep? Tens, per exemple, ansietat, depressió? Què és el que pateixes?
Sí, jo tinc diagnosticat depressió crònica i ansietat permanent.
Uh-huh.
Llavors, pues, bueno, és...
Amb el... Sí, digue'm.
Sí, és una manera de viure complicada perquè tens altibaixos i el fet de poder fer esport ens ajuda molt.
Clar, imagino que amb l'esport, amb el waterpolo, teniu doncs aquest moment, no?, els divendres, per posar la ment una mica en blanc, per distreure-us d'aquests pensaments que teniu. I també, no sé si, per exemple, tu en el teu cas, us havíeu trobat amb traves a l'hora de voler fer un esport i no poder per no trobar un equip, no?
De fet, ni tan sols pensàvem, no? Ni tan sols pensàvem que poguéssim arribar a poder formar part d'un equip així, no? Nosaltres, doncs, alguns ens coneixíem d'abans, fèiem activitats en una fundació, alguna activitat esportiva, com anar a caminar, algo molt tranquil.
Uh-huh.
I va sortir aquesta proposta i per curiositat uns quants vam decidir venir i, bueno, el nostre feedback amb els altres companys m'ha fet que hagin volgut venir a provar. Alguns no han aguantat perquè és un esport dur, però les persones que han volgut quedar-se, com deia el Josep, estem desitjant que arribi el divendres per anar a fer un cafè abans de l'entreno, l'entrenem i, bueno, ens ho passa molt bé.
Mm-hmm. Clar, no només feu que aquest equip i aquest esport funcioni dins l'aigua, sinó que també feu equip, com ara explicaves, fora de la Unió Esportiva. Us aneu a fer aquest cafè que explicaves abans de començar.
Exactament.
Aquesta relació entre vosaltres també deu ser molt important i abans, ara mateix, no, deies que molts us coneixíeu d'abans, que ja teníeu històries, sí, compartides, i trobar gent igual que tu, doncs deu ser una satisfacció, no?, per tots vosaltres.
Sí, exactament. Sí, no tan sols, pues, això, pues, fer l'entren o fer el cafè, bueno, ens han proposat, per exemple, a principi de setembre vam fer una sortida a Palamós, vam jugar una mena de campionat allà a Palamós, un beach, waterpolo beach, o era un campionat en el que participaven equips de tot el món, i ens van convidar nosaltres com a Ability i vam jugar un partit amistós amb el Club Natació Barcelona, amb l'equip Ability del Barcelona.
Mm-hmm.
I sí, pues, és una de les nostres millors teràpies.
Clar.
El waterpolo s'ha convertit en una de les nostres millors teràpies. De fet, hi ha gent que s'ha incorporat fa poc, que potser... Jo sempre l'havia vist molt trista, molt apagada, i és estar a la piscina, estem allà amb els companys i bueno, així canvia la cara, saps?
Clar.
Canvia la cara i actitud positiva i bueno, sortim d'allà reventats, perquè és un esport dur, el Pitu ens dona, el Josep ens dona molta canya, i però bueno, el que et dic,
amb ganes de superar-vos al final. Sí. Exacte. I clar, ara m'explicaves això, no?, d'aquestes visites, aquestes sortides que feu, però també feu competicions com a tal?
Mira, hi ha una competició a Ability, a Catalunya, hi ha diversos equips, està el Barcelona, el Terrassa, el Sabadell, hi ha diversos equips a Ability a Catalunya, entre ells sí que fan competició, però nosaltres ara fa poquet que hem començat, portem des del gener, encara no estem per competir, som un equip que ens passem bé jugant entre nosaltres, però encara no estem per a fer competició.
Però voldríeu, no? Voldríeu competir, per exemple? Teniu aspiracions, no? Veieu el futur i dieu, volem aconseguir això.
Segurament, sí, potser d'aquí un any o així. I sí que podem fer... Sí que fem partits amistosos, per exemple, no? És a dir, per exemple, amb el Club Natació Barcelona ens ajuntarem els dos equips i barrejarem els equips. El Josep farà dos equips barrejant els dos equips i farem un partit amistós, per exemple, aquí al Club Esportiu Horta.
Que bé, doncs, Òscar, tot sí. Això que ens expliques i que serveixi per lliurar-vos la ment, per sí. Distreure-us i que tingueu aquestes ganes de viure, no?, i recupereu una mica la il·lusió amb aquest esport, amb tots vosaltres, no?, fent pinya i fent equip. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Tant de bo d'aquí un temps ja estigueu preparadíssims i amb moltes ganes de competir i de tirar endavant. I gràcies, doncs, per explicar-nos-ho, per parlar amb nosaltres i donar veu a això, que molta gent segur que també passa pel mateix i té pensat, doncs, poder apuntar-se. Gràcies, Òscar.
Sí, això mateix. Jo animo a qualsevol persona que tingui un grau mínim de discapacitat que passi un dia pel club, que pregunti pel Pitu, que és el Josep, nosaltres li diem Pitu, que és el seu nom de batalla, i que vingui un dia a provar, que vingui a mirar i que segur que fem creix a l'equip.
Gràcies.
També per donar veu, per donar-nos veu i per fer aquest seguiment.
Que vagi molt bé, Òscar. Merci.
Moltes gràcies.
I parlem de dolços de xocolata, perquè en Lluc Crusellas, segur que el coneixeu, és el millor xocolater del món, i precisament està celebrant el primer aniversari del World Chocolate Master que va tenir lloc a París amb l'obertura d'una pop-up a Barcelona de la mà de Urban Hotels. Ara, fa tot just un any, el jove pastisser de Vic es presentava a París per endolcir durant 3 intensos dies un exigent jurat amb representants de 21 països dels 5 continents i es va endur el títol, com dèiem, del millor xocolater del món. És ara, quan ho veu, des d'una perspectiva una mica diferent i... doncs vol aprofitar tot aquest èxit professional celebrant l'any d'aquesta manera, no? Donant a la gent el que més els hi agrada, el que més demanen, que és la seva xocolata, i justament ho farà aquí, a Barcelona, com dèiem, en el Urban Hotels. Lluc Crusellas, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Com es fa això de ser el més jove del certamen en guanyar, per exemple, aquest títol de ser el millor pastisser d'Espanya? Com ho porta un, això?
La veritat és que jo crec que el més important és, primer de tot, l'equip, i llavors sí que la constància, esforç i picar molta pedra, perquè crec que no regalen res, però sí que si es lluita es poden aconseguir les coses. I va ser un camí bonic, va ser un camí dur, de moltes hores i molt d'esforç, però bonic, que va tenir els seus fruits i que ara doncs, intentem aprofitar.
Mm-hmm. Ara ho celebreu tots plegats, no?, amb aquesta pop-up a Barcelona de la mà de Urban Hotels. Què és el que fareu i com ho voleu celebrar, això?
Doncs, sí, mira, el dia 14... ho comencem amb aquest format de pop-up, tenint el nostre producte a Barcelona. Teníem ganes de ser la capital, que nosaltres som de Vic, som molt de Vic, però ja ara és el moment, després d'un any de Chocolate Masters, de posar els peus a Barcelona, i tindrem diferents productes. Si no hi ha productes, tots, evidentment, amb el fil conductor i com a principal de la xocolata, com a tal, i evidentment intentant transmetre, no, tota aquesta nostra manera d'entendre la xocolata i la manera d'entendre aquest producte, transmetre-la a tothom.
A més, durarà fins al 21 de desembre i servirà també, doncs, per endolcir aquestes festes de Nadal que venen, i servirà per això, no?, per també donar la benvinguda al Nadal i fer que totes les famílies tinguin la millor xocolata a casa seva, oi?
Sí, esperem que sí, esperem que el missatge no només serà d'un bon producte, sinó que hi ha tota una història darrere. Ja hem buscat que tot sigui una experiència des del producte, el packaging, a l'imatge, a la comunicació i, evidentment, el que transmet tot aquest projecte. I crec que això ha de fer il·lusió, però ara ens en fa, i quan arribi a les cases esperem que també faci molta il·lusió.
I què és el que podran provar la gent que vagi? Quin tipus de xocolata? Quines creacions?
En aquest cas, en el pop-up tindrem una selecció dels productes, des de rajoles, que tindrem 10 varietats de rajoles de xocolata, des de xocolates blanques amb llet, a negres, xocolates d'autor, que són amb més sabors, n'hi ha una negra i cafè, que són les més preferides. Llavors també tindrem els torrons ja, que així arrenquem la campanya de Nadal. Tindrem cremes untables de cacau i avellanes, i tindrem també esfèrics són fruits secs recoberts amb diferents xocolates també i diferents sabors, i crec que és una selecció de productes que tant per menjar com per regalar com per compartir, doncs és una selecció perfecta.
I tothom que vulgui, com pot anar?
En aquest cas es podrà anar directament a l'hotel. A l'entrada de l'hotel hi haurà tot un córner amb el nostre producte que es podrà comprar allà mateix, i des de l'hotel mateix es podrà comprar i emportar-t'ho cap a casa.
Mm-hmm. Suposo que ara mateix ho deies, no? Molta il·lusió, moltes ganes. Sou de Vic, però aquí a Barcelona al final és on està la major part del públic, no? I també el turisme estranger, en aquest cas, que suposo que també deuen ser un pes important, no?, a la teva carrera.
Sí, evidentment. El que va passar fa un any al final ens va ensenyar de cara al món, i crec que és important que ho transmetem i que ho sapiguem comunicar bé, perquè al final doncs també ens devem una miqueta d'això, no? A tot el nostre producte, ensenyar-lo al món tal com el món ens està observant.
Clar. I ara, posant la vista enrere, a un any enrere, justament, quan va passar tota aquesta experiència meravellosa a París, com ho veus? Des de quina perspectiva ho veus? I com veus que has evolucionat fins al dia d'avui?
Jo crec que ho veig, evidentment, primer de tot, com a algú inoblidable, algú ja no només professionalment, sinó sentimentalment. Vaig sentir coses espectaculars, vull dir, que passi alguna cosa així en un moment de la teva vida, però a més, jo crec que ara, mirant-ho en perspectiva, també al final és una oportunitat, és una catapulta, i és una oportunitat que l'intentem i l'intentarem aprofitar al màxim, no? I en aquest, a part del llançament del pop-up, la setmana següent ja obrirem una botiga aquí a Vic, també de xocolateria. Presentem la marca de xocolates, i crec que tot ha set com molt ràpid, molt intens, però era el moment d'aprofitar-ho, el moment de, si va ser dur aconseguir guanyar el campionat del món, doncs era el moment de no relaxar-se, remengar-se i remar fort, perquè crec que això passa una vegada a la vida i ho hem d'aprofitar.
Mm-hmm. Amb aquest tirón, podem dir, no?, professional, d'èxit, doncs aprofitar al màxim i a continuar treballant per tal de superar-se i a créixer professionalment, com bé comentaves. Doncs, Iu Cruselles, amb aquesta pop-up a Barcelona des del dia 14 fins gairebé finals de desembre per donar la benvinguda en aquestes festes de Nadal aquí a Barcelona, en el Urban Hotels. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, i la gent amb mans de la xocolata, que em sembla que ho som tots, al final doncs podran gaudir al màxim provant totes aquestes novetats que explicaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res per descobrir una escola de DJ on nens i nenes des de ben petits aficionats a la música van aprendre i gaudint del que més els hi agrada. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Morena como la mía.
Beret solo quiere...
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría. Guitarra.
Amor a todo gas y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Nens i nenes que de grans volen ser discjockeys estan anant a una escola de DJ Kids professional per aprendre música. Avui parlem amb la responsable del centre i també tenim el plaer de parlar amb la Nora, una nena de 9 anys que està molt feliç de poder-hi assistir. I què pensaríeu si el vostre fill o filla us digués que volen ser, ja des de ben petits, discjockeys? Doncs per tots aquests s'ha creat una escola al Guinardó, l'escola professional DJ Kids a Plaça Tisner, per formar alumnes a partir de 7 anys. I és que no sempre és fàcil pels infants saber què voldran ser quan siguin grans, però de vegades sí que saben exactament què és el que volen ser de petits. En parlem amb la Rosa Amuedo, responsable de l'escola i del col·lectiu pioner DJ Kids. Rosa, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Claro, todos estos niños quieren ser DJs y productores de música electrónica, ¿no?
Bueno, en principio no. En principio no es que quieran ser, sino que les gusta.
¿Pero tienen aspiraciones de cara a un futuro a dedicarse a esto?
Algunos sí y otros no. Otros es por afición, por utilizar su tiempo libre en otras cosas que diferentes al deporte o porque han estado con un instrumento mucho tiempo clásico y no les acaba de... porque su música contemporánea, ahora la que les toca, es la música electrónica y de repente han encontrado esto. Otros les gusta mucho la tecnología porque es mucho de ingeniería, de tocar botones. Depende, hay... ¿sabes? No es...
Y claro, vemos a niños muy pequeños, ¿no? A partir de 7 años, pero sí. Coinciden también hasta jóvenes, ¿no? De 25 años,
sí,
de 20 y tantos.
Adultos. Sí, también hacemos DJ en familia desde el confinamiento, como lo teníamos muy cerrado y teníamos que hacer los núcleos, ¿os acordáis? De que, ¿sabes? Núcleos de
sí,
familiares.
Sí, los horarios, bueno, para salir, sí, sí, sí.
Pues empezamos a hacer DJ en familia y esto lo hemos continuado y gusta mucho. O sea, madres con sus hijos, padres con sus hijos, el tieto, ¿sabes? O parejas, que también es muy divertido.
¿Y cómo salió la idea de hacer esta escuela para disc jockeys?
Sí, bueno, esto viene de hace 13 años ya, en el 2010, en el instituto de mis hijas, me pidieron que hiciera una extraescolar de sonido. Entonces me empecé, o sea, de sonido directo, ¿no? Para, pues para montar la cantata de Nadal, todo esto con los grupos que había, pues sonorizar, ¿no? Poner la microfonía y todo esto. Y bueno, nada, mis primeros alumnos ya... les gustaba, ya uno ya tenía una pequeña controladora y le gustaba el mundo del DJ, y yo, como había sido DJ en principio, antes de estudiar sonido, dije, anda, pues fíjate, y estáis trabajando con esto, pues esto es muy simple, ¿no? Hay cosas mucho mejores, vamos a ver qué hay. Entonces, de ahí, ¿sabes? Acabamos transformándolo en eso, en sonido, DJ y producción musical, que es como la continuación.
Y en la clase, ¿qué es lo que aprenden? Porque no solo se aprende a pinchar, ¿no?, en DJs, sino también muchas otras cosas. ¿Qué, un niño que vaya ahí, ¿qué es lo que va a aprender?
Bueno, lo primero es música. Amar la música, entender la música, comprender las estructuras musicales. Hacemos mucha música, incluso de forma clásica, ¿no? El tono, timbre, compases, estilos musicales, historia de la música, sobre todo la contemporánea, ¿no? La electrónica. Y luego tenemos materias, pues, informática, claro, muchísimo, como en todo. Entonces, como son muy pequeñitos, pues bueno, tenemos que hacer bastante de informática, un poquito de sonido, un poquito de ingeniería, pero en los más pequeños es un poco, mira, esto sale de aquí, entra aquí, ¿sabes? Un poquito de sonido y luego ya mezcla, en fin, todo lo demás.
Porque algo que os hace especiales es esta música electrónica, ¿no? Que tanto gusta a los más pequeños, pero sí que es verdad que unos años atrás no se solía ver a muchas niñas, ¿no?, interesadas por la música electrónica, y de unos años ya para aquí sí que han sido más las niñas que se han ido interesando, y sí, poco a poco se ha equilibrado esta balanza, ¿no?
Sí. Me ha costado muchísimo. Los primeros 10 años prácticamente eran 12, entraba una niña. Cada 10, 12 entraba una, como mucho. Y llevamos un tiempo que sí, pero porque no había referentes.
Claro.
Entonces ahora con las cuotas se está notando muchísimo. Como todas las instituciones, todos los festivales, todos los conciertos están obligados a tener esa cuota, encima del escenario se están viendo más mujeres. Entonces las niñas tienen más referencia. O sea, las niñas no tenían referencia de su mamá DJ o la amiga de su mamá que era DJ. Habían hombres, pero no tenían referencias femeninas. Y ahora cada vez hay más referencias femeninas. Lo de la cuota creo que está funcionando.
Uh-huh. Igual que pasaba también con el pensamiento de lo que era antes, por ejemplo, un DJ, un disc jockey, antes se relacionaba muchísimo con el mundo de la noche, ¿no? Y con los malos hábitos. Exacto.
Sí,
y en cambio ahora también ha ido evolucionando esto, y que un niño quiera ser DJ ya no es tan preocupante para los padres, ¿no?
No, claro, porque hay muchísimas ramificaciones.
Claro.
O sea, no tiene que ser un DJ de club. Hay festivales, hay concursos, hay, luego es como una iniciación perfecta para la composición de música electrónica con ordenador. Hay muchísimas ramificaciones. Hay muchos chavales que vienen, hacen el curso y de repente, pum, despiertan y acaban haciendo telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería informática.
Claro,
hay
sí.
Hay
muchísimos, muchísimas opciones, como tú comentas. Y además, antes, no sé si es la percepción que tenemos desde fuera quizás, pero no se consideraba a un DJ un músico como tal, ¿no?
Antes, ahora ya sí, desde el año pasado,
claro,
con todos los derechos laborales y todo.
Exacto, esto ha pasado recientemente además.
Sí, el año pasado, en marzo o así, sí. Sí. Antes, digamos que el DJ tenía un contrato como ayudante de camarero o auxiliar o algo así. No tenía los
sí, no estaba relacionado. Exacto.
Sí, no estaba considerado. Ahora sí, ahora está considerado como un artista.
Claro, claro. Y todos estos niños que vienen a esta escuela, después, ¿qué pueden hacer? ¿Les sale trabajo, por ejemplo? ¿Les salen colaboraciones en festivales, en conciertos?
Sí.
¿Qué opciones
sí
tienen cuando salen de ahí?
Pues sí, es una orientación muy buena, como te decía antes, laboral y también un poco académica. Quiero decir que muchos niños no saben qué van a hacer. Entonces, por ejemplo, desde el año pasado ya hay la posibilidad de hacer el bachillerato técnico-artístico, en el que hay DJ, producción, iluminación y, digamos que, espectáculos en general. O sea, que ya desde el año pasado, creo que este es el primer año, ya pueden hacer el bachillerato con este tema. Hace ya unos años que ya salió los grados medios y superiores de técnicos de sonido, imagen y DJ. Entonces, hay muchísimas opciones laborales para salir, ya sea como técnicos de sonido, como DJs, como en emisoras de radio, en televisión. Hay muchísimas opciones.
Por lo tanto, no es un proyecto que solo se desarrolle dentro de la vuestra escuela, sino que también fuera, ¿no? Con talleres, festivales, centros
sí,
cívicos,
sí,
en la calle mismo.
Sí,
hay
calle,
muchísimas
sí
opciones también, ¿no? Para toda
sí,
esta
sí,
gente
sí,
y estos amantes de la música.
Sí.
Antes, no sé, pero quizás es cosa mía, pero antes había muchísima más gente, ¿no?, que consideraba la música como extraescolar y ahora, en cambio, de una época hacia aquí, quizás son menos los niños, ¿no?, que se apuntan a clases extraescolares de música. En este caso, se fomenta en este sentido también esta actividad como una más, como cualquier otra, ¿no?
¿Hablas de la mía?
Sí, exacto.
Yo llevo muchos años intentando que sea una actividad más extraescolar, claro, como cualquier otra. Pero tienes razón que están, de alguna manera, saturados por las cosas mínimas que tienen que hacer, que es ir al cole, el deporte, los idiomas. Entonces, como que no tienen tiempo para más.
Claro, no sea suficiente y, espacio, ¿no?, quizás.
No, no tienen, exacto, no tienen suficiente espacio, sí, es cierto. Y además se ha recortado bastante en todos los temas artísticos, quiero decir, que se ha recortado en el plástico también. Ahora tienen menos dibujo, tienen menos música, uh-huh, en general, en la escuela, sí.
De aquí también que queráis, que queréis quizás, ¿no?, fomentar esta escuela y pues darle voz de este modo, ¿no?, tanto para niños a partir de 7 años como también gente adulta, ¿no?, que también tiene, sí, los beneficios, ¿no?, estos beneficios,
sí,
y que se complementen.
Mucha gente adulta que siempre, a mí siempre me había gustado, mujeres muchísimas, claro, yo veo a mi marido tal con sus amigos ahí dándole y a mí siempre me ha gustado y como que no te dejaban entrar en... Y sí, cada vez más, también adultos que siempre les había gustado o adultos que habían, digamos, que tenían la técnica antigua y quieren aprenderla, pues ha evolucionado muchísimo la tecnología, entonces que quieren eso, que quieren aprender lo que hay ahora y cómo funciona. Sí.
Así es, y complementarse también mayores con pequeños, ¿no? Pues sí. Rosa Amuedo, responsable de esta escuela profesional DJ Kids del Guinardó y también del colectivo Pione DJ Kids. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y
de
contarnos este trabajo que hacéis. Gracias.
Gracias.
I si ara parlàvem d'aquesta escola del Guinardó, la de DJ Kids professional que porta la Rosa Amuedo, doncs volem parlar també amb una de les alumnes, i una d'elles és la Nora, té 9 anys i la tenim amb nosaltres al telèfon perquè ens expliqui la seva experiència. Ella diu que li agrada molt la música i que doncs li agradaria ser DJ professional. Nora, molt bon dia.
Hola.
Com estàs? Tens 9 anys i a tu, des de ben petita, t'ha agradat això de ser DJ, okay, oi?
Sí.
En quin moment els hi vas dir, per exemple, als teus pares que volies provar això, que t'agradaria, per exemple, després de sortir a l'escola, doncs venir aquí a fer això de DJ?
Pues jo li vaig dir als meus pares que, bueno, estàvem a un riu i vaig escoltar una música que em va agradar molt i em va sorgir la idea.
Uh-huh. I llavors ells què et van dir? Estaven contents? Et van ràpidament apuntar a aquesta escola? Els hi va semblar bé la idea?
Sí, els va agradar molt que faci alguna cosa a la música.
Clar, perquè és molt important, no?, treballar també la música, a part de totes les altres assignatures a l'escola.
Sí.
I quina música és la que més t'agrada?
Bueno, pues m'agrada el reggaeton, bueno, l'electrònica, això.
Perquè per ser disc jockey t'ha d'agradar una música particular, no?, com per exemple aquesta música electrònica. Així més animadeta, és la que més t'agrada, no?
Sí.
I fa molts anys que portes ja, doncs, preparant-te per fer això. Des de quan estàs en aquesta escola?
Pues estic des de l'any passat.
Sí, portes només molt poquet temps, un anyet, no?
Sí.
Ara quin curs fas?
Faig quart.
Quart de primària?
Sí.
Clar. I portes des de tercera primària, des dels 8 anyets, fent aquest curs de DJ. També comparteixes classe, si no m'equivoco, amb molts altres nens i nenes, i també joves, no? Quins són els teus companys? Quants anys tenen, més o menys?
Bueno, solament tinc un company.
I sou de la mateixa edat?
No.
És més gran?
Sí.
És més gran. I també us porteu molt bé, no? Suposo que doncs, us ajudeu i en aquest aspecte doncs, compartiu aquesta afició per la música, no?
Sí.
I després, quan sortiu, per exemple, de l'escola, què és el que més t'agrada? Per exemple, amb l'escola Us han portat també a concerts, a festivals? Podeu fer altres activitats a part?
Sí, podem fer bastantes coses.
I això també deu ser una de les coses que més t'agraden, oi?
Sí.
T'agrada molt, molt la música i voldries dedicar-te també en un futur, quan siguis més gran, a això?
Sí, m'agrada molt i bueno, pues vull seguir molt.
Clar.
No sé, m'agrada molt la música i els animals.
Els animals sí. També. Doncs, Nora, ha estat un plaer parlar amb tu, que ens expliquis la teva experiència en aquesta escola de DJs i que te continuï agradant molt la música. Quan tu vas a l'escola, per exemple, als teus amics i amigues els agrada també la música, tant com a tu?
No.
No tant, oi?
No.
I què els hi dius tu?
Pues que s'haurien d'apuntar, que és molt guai.
Cada cop hi ha menys nens i nenes, potser, que vulguin estudiar música.
Sí, ja menys cada cop.
Ja menys. I tu els animes a fer-ho?
Sí.
Doncs, Nora, moltíssimes gràcies. Que continuïs gaudint de la música. Ara ja ets una artista, però a veure si quan siguis gran continuaràs sent una artista i gaudint al màxim d'aquesta professió i de la de DJ, que qui sap si d'aquí uns anyets anem a veure fent de DJ en algun concert o el que a tu t'agradi. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres. I atenció, perquè un estudi ha revelat que el risc de morir en un hospital per causes respiratòries és superior a l'estiu que a l'hivern, i és que l'escalfament global provocat pel canvi climàtic podria augmentar aquesta mortalitat entre els pacients ingressats per malalties respiratòries durant aquests mesos d'estiu. Aquesta és la conclusió principal d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, en el qual els investigadors han analitzat l'associació entre la temperatura ambient i la mortalitat hospitalària per patologies respiratòries tant a Madrid com a Barcelona entre els anys 2006 i el 2019. En parlem perquè ens ho expliqui amb el primer autor de l'estudi, l'Hicham Achebak. Hicham, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, aquesta recerca, podem dir que posa sobre la taula aquesta necessitat dels centres sanitaris d'impulsar mesures per adaptar-se al canvi climàtic, no?
Sí, bueno, en aquest estudi, bàsicament, el que hem analitzat dades sobre ingressos hospitalaris a les províncies de Barcelona i Madrid, i en els dos llocs vam trobar que hi havia una major incidència de mortalitat hospitalària per afeccions respiratòries durant els mesos d'estiu. Llavors, la pregunta que ens vam plantejar va ser si aquest fenomen era degut a l'exposició a les altes temperatures. Mm-hmm. Analitzant la relació diària entre temperatura i hospitalitzacions respiratòries no programades, és a dir, d'urgències, vam veure que els ingressos associats a les altes temperatures tenien una major probabilitat d'acabar de funció. I aquest fet explicava bona part de la major mortalitat intrahospitalària per patologies respiratòries durant els mesos d'estiu. Aquesta informació pot ser molt útil per als centres hospitalaris per veure si realment podem fer alguna cosa per minimitzar a la mortalitat entre els ingressos hospitalaris que estan associats a les altes temperatures.
Clar, diversos treballs escrivien, no?, i descrivien, millor dit, l'exposició diària a la calor i al fred que s'associava a un risc més gran d'ingrés hospitalari, però fins ara cap estudi s'havia centrat en les hospitalitzacions en si, no?, amb el resultat de mort, i per tant, amb aquests casos més greus de mortalitat. Vosaltres, en el càlcul que heu fet, què és el que heu tingut més en compte?
Sí, bueno, fins ara sabíem que tant les baixes temperatures com les altes temperatures tenien un impacte sobre els ingressos hospitalaris, però no sabíem si realment si després de l'ingrés aquestes persones tenen una major o menor probabilitat de morir. Llavors, hem analitzat això en aquest estudi i vam veure que els ingressos associats a les baixes temperatures no tenien una major probabilitat d'acabar en una defunció, però sí les que els ingressos que estan atribuïts a les altes temperatures.
Mm-hmm. I a quins mesos es veia això encara més incrementat? A quins mesos de l'estiu?
Sí, a partir de l'increment comença a partir del mes de juny. O sigui, a partir del mes de juny ja comencem a veure que s'incrementa aquesta mortalitat intrahospitalària i va augmentant, el pic és a l'agost, sí? I després, bueno, al setembre torna a baixar, però encara es situa a nivells bastant importants, i és a partir de l'octubre és quan torna als nivells normals. No?
Mm-hmm. I clar, el que provoca, no? Un d'aquests virus o infeccions respiratòries, malalties respiratòries més comunes que es veuen provocades per això, doncs podem dir que són, per exemple, la bronquitis aguda, no? La bronquiolitis, la pneumonia i també aquesta insuficiència respiratòria. Sobretot afectava encara més d'aquesta manera, oi?
Sí, aquestes són les causes respiratòries específiques que han mostrat una major associació amb les altes temperatures.
Uh-huh. I quins eren els pacients que més ho patien? Homes, dones, gent més gran?
Sí, bueno, les persones més vulnerables són, evidentment, de major edat, no? Pel que fa al sexe, hem vist, bueno, que les dones són molt més vulnerables. O sigui, la probabilitat de morir era molt més elevada entre les dones que els homes. Aquests resultats no ens sorprèn gaire perquè en estudis previs sobre la relació entre altes temperatures i mortalitat, doncs, ja van mostrar, no, que les dones són molt més vulnerables que els homes als efectes de la calor, independentment de l'edat.
Mm-hmm. I clar, pot ser, per exemple, que això tingui a veure, no, aquest risc de morir per causes respiratòries en els mesos de calor, tingui a veure en què els hospitals, els serveis sanitaris, estiguin cada cop més preparats per fer front, per exemple, als pics hivernals i a les malalties respiratòries de l'hivern, i en canvi, doncs, a l'estiu no prestin tanta atenció, té a veure o no?
Aquest fet no s'ha analitzat en l'estudi, no tinc una resposta per a aquesta pregunta, però sí que és una hipòtesi, no? O sigui, nosaltres hem detectat aquest patró en les dades, una major taxa de mortalitat intrahospitalera a l'estiu que a l'hivern, i clar, una de les hipòtesis que podria explicar això és que estem menys preparats per tractar la morbiditat associada a les altes temperatures. Però ja et dic que és només una hipòtesi que, bueno, que s'haurà d'estudiar. No?
Clar, perquè al final molts de nosaltres ens fixem sobretot, no, que amb l'hivern, doncs, venen els constipats, venen els refredats així més grans, però clar, potser deixem una banda el que passa també a l'estiu, no? I pot ser que influeixi d'alguna manera. Però al final, doncs, aquestes dades el que fan és obrir aquesta porta, no?, a revisar, que és el que fan els hospitals, a revisar les accions que es fan també enfront del canvi climàtic, i suposo que serà també l'objectiu principal, doncs, d'aquesta recerca, no?, que heu fet d'aquest estudi.
Sí. Bueno, voldria recordar que els ingressos hospitalaris són molt més elevats a l'hivern que a l'estiu. De fet, l'estiu és l'època de menys ingressos hospitalaris, no només per causes respiratòries, sinó per moltes altres causes. No? Però, per a les causes respiratòries, el que hem vist és que la mortalitat intrahospitalària mostra el patró invers als ingressos. No? Mm-hmm. I també hem vist que les baixes temperatures no estan associades amb una major probabilitat de morir després de l'ingrés a l'hospital. Llavors, és per això que una de les hipòtesis, no, que plantegem és que potser no estem, els centres hospitalaris no estan encara preparats, doncs, encara no sabem com tractar, no, la morbiditat associada a les altes temperatures.
Yeah.
Això és una hipòtesi, però una altra hipòtesi és que potser l'efecte del calor, o sigui, és tan greu, no, que poc es pot fer, no, després de l'ingrés, i és per això que els ingressos associats a la calor majoritàriament acaben en defunció, no? Llavors, realment no sabem què és el que... quina és la causa, no? I, per tant, si no sabem quina és la causa, no sabem quines són les mesures que hem de prendre per poder minimitzar, no?, aquesta major incidència de mortalitat intrahospitalària respiratòria durant els mesos d'estiu.
Clar. Clar, clar. Doncs, Hicham Atxebak, moltíssimes gràcies. Primer autor d'aquest estudi sobre el risc de morir en els hospitals per causes respiratòries i que és superior, doncs, a l'estiu que no pas a l'hivern. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i a seguir observant a veure si això millora o si es troba el motiu, no?, finalment, d'aquesta conseqüència. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I d'aquí una estona parlem d'un tema que tots haureu viscut, si més no en primera persona, ja sigui escoltant-ho cap a vosaltres mateixos o cap a un altre familiar. Són els comentaris amb estigmes de pes provenients de la família. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Sephora. Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancôme, Fenty y muchas más. Visita Sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els comentaris amb estigmes de pes que venen de familiars. Aquest és el tema que ha escollit un alumne com a treball final de màster i que avui volem explicar aquí, al matí del cap de setmana. Segur que molts de vosaltres ho haveu rebut en primera persona o els heu escoltat en referència també a altres familiars. I és que un estudi sobre els efectes de comentaris familiars en estigmes de pes ha rebut el Premi Vila Saborit, amb també el recolzament de la Universitat Abat Oliba Ceu, el millor treball final de màster universitari en Psicologia General Sanitària que s'imparteix a Catalunya. Uns comentaris que no venen de nou i dels que avui volem parlar precisament amb la psicòloga guanyadora d'aquest Premi Vila Saborit. Cira Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, al final todos son comentarios de la familia sobre el peso, ¿no?, y la dieta, y también esta interiorización de prejuicios relacionados con el peso, sobre todo en adolescentes, ¿no? Sobre todo son ellos los que lo padecen más en primera persona, ¿es así?
Sí, efectivamente. El estudio está centrado sobre todo en la población adolescente, ya que se ha valorado, según estudios anteriores, que es una de las más vulnerables en este sentido.
¿Y por qué el hecho de hacer este trabajo? ¿En qué sentido os inspiró empezar a hacer este proyecto?
Bueno, la verdad es que mi trabajo está enmarcado dentro de una investigación más grande que ya estaba realizando mi tutor de fin de máster, que se llama David Sánchez Carracedo, psicólogo de la universidad, en un sentido más amplio, ¿no?, de cómo afecta en general la alimentación, el peso, el estigma de peso en la adolescencia y sobre todo relacionado con la salud mental. Entonces, en concreto, a mí me interesó el tema de los comentarios de la familia, porque bueno, pues lo que tú misma has dicho, ¿no? Como todas y todos lo hemos vivido al final en nuestra adolescencia, y lo sigo viviendo ahora en mi familia, con mis familiares que son ahora adolescentes, que se normaliza muchísimo este tipo de comentarios, ¿no? De hablar sobre tu imagen, sobre tu peso, sobre lo que comes, ¿no? Sobre las dietas, como unos comentarios pues muy muy comunes, muy frecuentes.
Normalmente, ¿qué personas reciben más este tipo de comentarios?
Pues mira, se ha visto con estudios anteriores y también con este mismo que acabamos de realizar, que son sobre todo las chicas reciben más comentarios que los chicos, y las personas que tienen sobrepeso son las que reciben más tipos de comentarios.
En el caso de adolescentes, más las chicas, pero también... gente que no es adolescente, ¿no? Gente más mayor, en este caso, también siguen recibiéndolo, ¿no? Aún haber pasado los años
también.
Ya.
Sí, sí, también. Y también, efectivamente, pues siguen siendo, en general, las mujeres. Toda la población sigue recibiendo comentarios, y la presión estética existe también para los hombres, pero las mujeres la reciben de una manera pues mucho más potenciada, ¿no? Con el hecho de mantenerse delgada, de mantener una cierta imagen.
Exacto. Y, claro, ¿qué incidencia tienen estos comentarios sobre estas personas? ¿A quién les afecta más?
Claro, lo que se ha visto es que las personas que reciben una frecuencia alta de este tipo de comentarios de la familia, las adolescentes en concreto, que era lo que evaluaba mi estudio, aumenta su nivel de estigma de peso interiorizado, que es un concepto así como poco rocambolesco, pero es simplemente, pues, los estereotipos de peso, cómo los aplicas a ti misma, ¿no? Es decir, vale, pues entiendo que las personas gordas tienen estos estereotipos, las personas que tienen más peso tienen estos estereotipos, los aplico a mí misma y además hago una devaluación, o sea, como una percepción negativa de todo esto. Entonces, su nivel de estigma interiorizado aumenta, y eso se ha visto que está relacionado con otros problemas de salud mental, pues con niveles más altos de ansiedad y depresión, con niveles más bajos de autoestima. E incluso, que esto es muy curioso, las personas que tienen más estigma interiorizado tienen menos motivación para empezar hábitos saludables, ¿no? Para empezar pues una alimentación saludable, para empezar rutinas de ejercicio, de sí.
Además, un dato que sorprende, ¿no? Es que los comentarios de las madres tienen más impacto en el nivel de estigma sobre el peso interiorizado de los adolescentes. En este caso, sí. La opinión de la madre les afecta más, ¿no? Como es normal también.
Efectivamente, sí. Sí, sí. Además, esto pues al final tiene muchas interpretaciones. Claro, obviamente las madres pues han sido adolescentes y han sido adolescentes chicas, entonces han recibido más comentarios. Y luego se han desarrollado como mujeres, entonces han tenido una presión estética más alta, ¿no?, a la que afrontar, y por tanto pues también después son las que realizan más comentarios, ¿no?, porque tienen más interiorizado los estereotipos de peso.
Exacto.
Entonces realizan más comentarios, y además, lo que tú decías, esos comentarios cuando vienen de ellas tienen más impacto, porque es que además al final, aunque los modelos de familia pues vayan cambiando, ¿no?, y la sociedad vaya cambiando, todavía siguen siendo en general las madres las que se ocupan de los cuidados, pues de la alimentación, de comprar la ropa, de acudir a las visitas médicas. Están en todos esos contextos en los que se habla sobre el peso, se habla sobre la dieta, se habla sobre la imagen, y por eso, bueno, esa era una de mis interpretaciones, que no se puede confirmar con este estudio porque se necesitaría estudiar más, pero bueno, que según la teoría pues parece bastante plausible.
Así es, la mayor presencia de las madres en estos ámbitos, como por ejemplo alimentación, compra de ropa o visitas médicas. Claro, no sé tú, por ejemplo, en primera persona, lo que te inspiró, por ejemplo, a hacer este estudio. Antes me comentabas un poco por encima, pero todos al final hemos vivido o en primera persona o en tercer lugar, ¿no?, también, ver cómo alguien comenta el físico y sobre todo en el entorno familiar, ¿no? En el entorno también externo pasa, pero en el entorno familiar pues la confianza al final es lo que hace y provoca que esto siga pasando, ¿no? Normalmente es de gente más mayor, ¿no? Como comentábamos antes, la sociedad avanza y también en estos casos los más jóvenes no lo hacemos tanto, ¿no? Quizás esto lo ves también, esto lo has podido analizar, que también los más jóvenes cada vez comentan menos sobre los demás.
Pues en el estudio no analizábamos esto, pero sí que yo a nivel personal, yo te diría que sí que se está viendo un cambio. Yo creo que sí que las generaciones que vienen pues son un poco más conscientes de lo que... Porque es que antes también estas madres y las familiares en general pues tampoco habían oído hablar, nadie les había explicado de lo que era la presión estética, ¿no? De los ideales de belleza, de cómo eso impacta. Tampoco tenían ese privilegio. Y ahora la verdad que sí, yo creo que las adolescentes y los adolescentes de ahora pues sí que pueden acceder a charlas, a talleres en los que se habla de la importancia de no centrarnos tanto en la imagen, de no centrarnos tanto en el peso, ¿no? De la no discriminación. Yo creo que cada vez vamos a mejor, pero todavía es algo que como tú misma decías, es todavía muy común, ¿eh? O sea, uh-huh. se escucha en mi generación, yo ahora tengo 30, mis amigas, en mis entornos, amistades y familiares, todavía se habla muchísimo. Son comentarios que además se normalizan mucho. Sí. Llegas y enseguida lo primero que te dicen, ¿no? Pues, o cómo vas vestida, o si has engordado, si has adelgazado, si estás comiendo mucho, si no comes. Y una cuando hace esos comentarios, normalmente no es con una mala intención, pero no sabes el impacto que puede tener en la salud mental de esa persona, ¿no?
Claro. Claro, esto de la mala intención es otra historia aparte, ¿no? También depende de quién venga, depende de quién te lo diga y cómo te lo diga, pues influye más o menos en ti y te lo tomas también de una manera o de otra, ¿no?
Sí, totalmente. Pero creo que es importante que cada vez seamos más conscientes y por eso a mí me encanta que se hable en la radio, en los medios de comunicación, para ver si, bueno, poco a poco podemos intentar cambiar un poquito en nuestro día a día y darnos cuenta, porque todas lo hacemos, ¿eh? Todas tenemos esas actitudes en mayor o menor medida, pues darnos cuenta y decir, ay, mira, le iba a comentar esto, le iba a comentar pues que se ha adelgazado, que se ha engordado, mira, pues me lo voy a guardar, ¿no? Sobre todo si no me pide la opinión, me la voy a guardar porque no sé por lo que está pasando esa persona, ¿no? No sé qué impacto va a tener.
Claro. Pues Cira Martínez, muchísimas gracias por contarnos esto que tantos sufríamos, ¿no? Y escuchábamos y al final pues tampoco habíamos hablado del tema ni habíamos, no nos habíamos parado a pensar realmente en lo que podría afectar a los demás. Así que gracias, enhorabuena por este premio, que al
gracias.
Final un máster que te premie también es importante, imagino, para ti.
Sí.
Así que enhorabuena y gracias por contárnoslo.
Gracias a ti y a vosotras por contar conmigo.
Que vaya muy bien. Buenos días.
Adiós. Buenos días.
I parlem de que l'Associació de Laboradors de Cava impulsa des de fa 20 anys seminaris de cava a les escoles d'hostaleria d'arreu d'Espanya i avui doncs els volen celebrar 20 anys reforçant any rere any les sinergies entre totes parts amb seminaris que es van iniciar l'any 2003 i que busquen promoure aquest coneixement del cava i enfortir la seva presència als centres formatius de més rellevància sobre el tema i per celebrar aquests 20 anys. Volem parlar amb la directora de comunicació, l'Anna Gual. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, 20 anys ja com a associació laboradors de cava. Fes-me un resum, com han sigut una mica aquests 20 anys? Imagino que satisfactoris en gran part, oi? Per això aquesta celebració.
Totalment. L'associació, com tu comentes, l'associació de laboradors de cava té una història més llarga, però es va decidir fa 20 anys començar a col·laborar amb les escoles d'hostaleria de tot el territori espanyol. Hi havia com una mancança de formació en aquest sentit i és per aquest motiu doncs, que des de la patronal, és a dir, des dels cellers que elaboren cava, van voler posar un peu dins de les escoles de formació perquè al cap i a la fi doncs, són el futur, no?, d'aquest sector i per tant doncs, portem ja 20 anys col·laborant amb elles.
Uh-huh. I aquest 2023, a través del vostre programa anual, no?, d'octubre a juny que feu, doncs col·laboreu amb 26 centres, no?, de formació professional per tal de doncs, portar a terme aquesta celebració. Quins són aquests centres?
Sí, són 26, com tu bé comentes, són centres en què no és el primer any que col·laborem, ans al contrari, són centres que fa molts i molts anys que seguim aquesta col·laboració, i ens trobem centres de, com bé et deia, tot el territori doncs, d'àmbit espanyol. Ens trobem doncs, a diverses comunitats autònomes, Andalusia, Aragó, també les Balears, anem a Castella-La Manxa, Castella i Lleó, a Catalunya, també a Madrid, a València, a Extremadura, a Galícia, Múrcia i al País Basc.
Mm-hmm.
Per tant, ens trobem totes aquestes comunitats autònomes i diversos centres en cada comunitat autònoma on col·laborem. I els centres són diversos. Són moltes escoles superiors d'hostaleria de moltes de les ciutats, com Sevilla, Bilbao, també doncs, a Illes Balears, també Barcelona. I després també ens trobem en diferents, diguéssim, centres formatius. També hi poden haver doncs, universitats, com l'Universitat d'Alacant o l'Universitat de Sevilla, i també grups de tasc, associacions de sommeliers.
Clar, ara doncs, ho comentaves, no? Aquesta iniciativa que no compta només amb aquests centres, sinó també amb altres entitats com universitats, centres de formació i tot això que ara deies. I els professors dels centres doncs, són estan titulats amb formació de CAVA, no? I són els encarregats d'impartir aquests seminaris. Què és el que expliquen? Quins són els coneixements que transmeten?
Exacte, com bé dius, nosaltres vam estar impartint durant molts anys el curs de formador en CAVA. Era un curs que no anava dirigit a consumidor final, sinó als docents que ja existeixen a les escoles d'hoteleria. En aquest sentit, doncs, tots els formadors en CAVA se'ls donava posteriorment a obtenir el títol de formador en CAVA aquesta opció, l'opció doncs, d'impartir seminaris de CAVA a les seves escoles. I el que imparteixen, doncs, principalment és seminaris monogràfics que consisteixen en una part teòrica on s'explica, doncs, coses concretes com el procés d'elaboració, les unificacions, les varietats que pot incloure el cava, els maridatges, etc. I una segona part que és pràctica, és a dir, que és un tast de caves, que en aquest sentit podem gaudir, doncs, de la col·laboració dels cellers elaboradors que estan associats a la nostra associació.
Mm-hmm. I clar, la pràctica, no?, aquest tast de diferents caves, al final doncs, s'ha de saber, no?, del tema, s'ha de saber de caves. Què diríeu que és el més important en aquest aspecte a l'hora de fer un tast de caves?
Sí, al final el que volem transmetre és que el cava no és una unitat, no és un sol concepte, sinó que hi ha molta varietat de caves. I ens passa que potser doncs, hi ha com una manca, no?, d'informació i la gent demana cava pensant-se que és un sol gust, no?, que és aquell cava potser doncs, dolç de postres, i això miqueta a miqueta doncs, estem una miqueta doncs, a través de la formació desmentint-ho. No? Tenim caves, com dic, doncs, que són dolços, però hi ha molts caves doncs, que són brut natura, que, per exemple, doncs, no tenen ni un gramatge extra de sucre i que funcionen extremadament bé doncs, amb els àpats, no? Doncs, amb una bona carn, amb un bon peix, i que, per tant, el cava és un producte, com el vi, que pot acompanyar tot un àpat, que no s'ha de reduir només a la copa final de brindis dels postres. I en aquest sentit, nosaltres el que fem, no?, és formar doncs, aquests futurs professionals del món doncs, de l'hostaleria, per tant, que treballaran en restaurants, en botigues especialitzades, perquè coneguin doncs, tota aquesta varietat. Per un costat, que hi ha doncs, caves amb diferents gramatges de sucre, després també que hi ha caves amb diferents criances, hi ha caves joves, que tenen una bombolla doncs, molt marcada, després hi ha caves reserves i grans reserves, que la bombolla gairebé no es nota. I, per tant, doncs, com més formació donem, doncs, també el consumidor final doncs, més coneixement tindrà.
Exacte. I aquest any doncs, el programa també incorpora algunes novetats, oi?
És així. Des del Consell Regulador del CAVA, és a dir, des de la denominació d'origen CAVA, l'any passat, que és el 2022, es va crear una nova regulació per tal doncs, de qualificar encara més el CAVA i que l'ampolla de CAVA pogués demostrar, si pogués llegir, si pogués veure, per exemple, d'on ve aquell cava, no? Que és una cosa que fins ara no passava. Per tant, tenim diferents zones, com comtats de Barcelona, etc., n'hi ha de diferents, doncs, els diferents territoris del cava, i això ja apareix a l'ampolla. I després, doncs, a part d'aquesta nova zonificació, hi ha altres especificacions en aquesta nova reglamentació, com una nova segmentació del producte, Ara tenim caves de guarda i de guarda superior, i després també una altra cosa molt interessant que diu el segell de laborador integral. És a dir, és un segell que apareix a les ampolles de cava i que ens marca aquells cellers que elaboren integralment tot el producte. És a dir, des de la collita del raïm fins doncs, a la comercialització final. I per tant, doncs, com et dic, hi ha com moltes novetats i volíem també que això aparegués en aquestes formacions a les escoles.
Clar. Doncs, Anna Gual, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta nova formació que feu, aquesta importància també de saber detectar, identificar i diferenciar, no?, les diferents caves que hi ha, que potser al final la gent es pensa que només és d'un gust, com ara comentaves, i hi ha molta varietat, i doncs mostrar-ho a les escoles, universitats, centres de formació, doncs sempre va bé. I res, celebrant els 20 anys, que no són gens poc importants, al contrari, i segur que hi haurà molts més. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per celebrar aquests 20 anys i a continuar formant a la gent amb cava. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I el Passeig de Gràcia està feliç, contents fins i tot, podem dir, perquè comerciants, restauradors i hotelers del Passeig de Gràcia estan celebrant l'activació de 17 càmeres de videovigilància i confien que aquests dispositius reduiran la delinqüència de forma considerable. En parlem sobre el tema per saber si és així amb el president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, esteu contents, podem dir, no?, per aquestes 17 càmeres de videovigilància?
Estem molt satisfets. La veritat és que ha sigut una demanda històrica de l'associació, dotar el Passeig de Gràcia a les càmeres de videovigilància, i finalment ja estan operatives. I entenem que és una molt bona notícia per lluitar contra la delinqüència.
Tots aquests anys suposo que heu hagut de fer front a molta delinqüència aquí en ple centre de Barcelona, i doncs era alguna cosa per la qual estàveu lluitant feia molt de temps, oi?
Efectivament, no és que hi hagi molta delinqüència, però volem un Passeig de Gràcia del tot segur. I les càmeres, sens dubte, ajudaran. Ajuden perquè els lladres saben que hi ha càmeres i, per tant, no es cullen el Passeig de Gràcia per cometre els seus delictes. I després, en cas de que realment es produeix algun fet delictiu, les càmeres ajuden a esclarir l'autor i, per tant, d'alguna manera, l'atenció del delinqüent. I això fa que realment, per lo que se sap, en altres zones de la ciutat, la instal·lació de càmeres provoca un descens considerable de la delinqüència.
També una de les coses que celebreu és que l'Ajuntament ja estigui treballant per donar accés al cos policial autonòmic de forma permanent i en directe, aspecte que, a parer vostre, no, era fonamental per millorar aquesta seguretat al Passeig de Gràcia, oi?
Sí, efectivament. A hores d'ara, les càmeres del Passeig de Gràcia, així com les altres càmeres instal·lades a la ciutat i al metro, només tenen accés a la Guàrdia Urbana. Òbviament, si els Mossos volen una imatge, li demanen i, òbviament, li donen, però no tenen accés directe. L'Ajuntament ja està treballant perquè els Mossos d'Esquadra tinguin accés permanent i directe a totes les càmeres de la ciutat i, per tant, puguin també estar vigilant en cas que hi hagi algun tipus d'operatiu, vigilar de forma en directe, diguem, i no només demanar les imatges quan ja ha passat un fet delictiu.
Clar. Aquesta posada en marxa de les càmeres respon a una reclamació, podem dir històrica, no?, des de l'any 2018, amb el regidor de Comuns, Jordi Martí. Com és que ha trigat tant la pandèmia pel mig? Imagino que haurà sigut també un entrebanc, però com és que des del 2018 no s'havien pogut posar abans?
Sí, la instal·lació de càmeres de videovigilància és un tema molt reglat, molta normativa que complir. Ha tingut que passar l'expedient per la Comissió de Videovigilància de Catalunya, que la presideix un jutge. Per tant, són processos, diguem, molt farragosos, molt lents, molt garantistes, i realment la pandèmia tampoc ha ajudat, perquè aquesta comissió es va deixar de reunir durant més d'un any a causa precisament de la pandèmia, i per tant, entre una cosa i una altra, el procés ha sigut lent. Però igualment aquests processos solen agafar anys, perquè, torno a dir, són processos molt garantistes que s'han de presentar molts estudis i han de passar per moltes comissions. I, per tant, finalment, estem contents perquè ja es va aprovar ja fa cosa d'un any, però després s'ha tingut que fer una instal·lació, adjudicar el concurs de les càmeres i després fer la instal·lació d'obra civil, i entre una cosa i una altra, tot plegat ens ha portat quasi 5 anys. Per tant, estem molt contents que finalment siguin una realitat.
I on estan situades?
Amb 17 punts concrets del Passeig de Gràcia, que unes miren cap amunt, unes altres miren cap avall, i pràcticament es cobreix tot el Passeig de Gràcia, d'un sentit o de l'altre.
També, a part dels fets delictius, podran també esclarir molts fets si malauradament doncs passen al Passeig de Gràcia. Si passés qualsevol cosa, qualsevol accident, suposo que també captarien les càmeres aquest fet, oi?
Efectivament, les càmeres capten tot el que passa al Passeig de Gràcia. Normalment no és que hi hagi una persona vigilant, sinó normalment es posen a vigilar quan hi ha algun tipus de dispositiu o tenen algun tipus d'avís, i si no, simplement van gravant fins que realment ha passat algun fet, i llavors es miren les imatges, però estaria realment el que ha pogut passar.
Clar. Clar, clar. Més enllà de tot això, això sí, l'entitat també, des de l'entitat reclameu més jutjats penals, no?, per escurçar aquesta llista d'espera de judicis que hi ha pendents. I clar, doncs, des de l'agrupació reclameu i denuncieu això públicament, no?
Realment, la inseguretat continua sent la primera preocupació dels barcelonins. Així ho van dient des de fa ja molts anys, i per tant aquest tema s'ha d'abordar de forma eficaç. Calen més policies, realment hi ha hagut un increment de plantilla de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra destinats a Barcelona, això han sigut bones notícies, però en canvi quan les policies agafen realment els delinqüents i els atenen, les tensions en l'últim trimestre han pujat un 30%, per tant la policia està fent una bona feina, però quan aquests delinqüents són detinguts han d'anar a judici, i el judici s'està celebrant a Barcelona a més d'un any. I aquesta lentitud en la resposta judicial crea una sensació d'impunitat. Els lladres realment saben que poden robar i que el judici els hi arribarà, però al cap d'un any. I amb una delinqüència que es mou amb molta facilitat per tota Europa, crea una impunitat de fet. Quan els hi arriben els judicis, que van acumulant, molts d'ells ja se'n van del país i, per tant, és més difícil perseguir-los. Per tant, reclamem que els judicis puguin celebrar abans. Pensem que la llei d'enjudiciament criminal diu que aquest tipus de judicis s'han de celebrar els 15 dies de la comissió del delicte. I torna a dir, s'estan celebrant a més d'un any. Per tant, demanem que es compleixi la llei, que realment els judicis es puguin celebrar en el termini que la pròpia llei estableix, de 15 dies, i sense dubte, si es celebressin en 15 dies, seria una mesura molt eficaç per lluitar contra la delinqüència.
Uh-huh. A part de càmeres de videovigilància, més policies i també més jutjats. Això és el que demaneu i doncs esperem que sigui el més ràpid possible, també, no? Igual que heu demanat aquestes càmeres des de l'any 2018, doncs que es continuï assegurant aquesta no delinqüència, podem dir, no? Que continuem estant segurs i doncs que s'acabi de completar, no?, aquest cercle amb jutjats i també amb policia al respecte.
Efectivament, esperem que així sigui, perquè, torno a dir, la delinqüència continua sent la propera preocupació dels barcelonins i, per tant, d'alguna manera hem de lograr que no sigui un problema pels ciutadans. Delinqüència zero és pràcticament és impossible, però sí reduir els índexs per fer de Barcelona una ciutat encara més segura.
Exacte. Doncs Lluís Sanz, president de l'Associació del Passeig de Gràcia, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i tant de bo siguin efectives aquestes càmeres.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Adéu, molt bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana d'aquest diumenge. Nosaltres seguirem de ben a prop tot el que vagi passant al llarg del dia d'avui i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dia. Gràcies per la confiança i per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.